al matí.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Les 12, 6 minuts, 30 segons. Bon dia, bon matí, bon dilluns. I amics i amigues, abans que res, com a persona, com a periodista, com a català, com a espanyol, vull donar les gràcies a Adolfo Suárez per haver portat la democràcia a aquest país, a Espanya. Descansi en pau, Adolfo Suárez, el primer president de l'Espanya democràtica. Però, com es diu habitualment, la roda de la vida no para i ja saps, amic i amiga, que volem que estiguis animat, que estiguis entretingut, entretinguda, però sobretot informat, informada. I per això fem cada dia, des d'ara i fins a les dues, el teu matí de ràdio, el matí COPE Catalunya i Andorra. Amb el Pepe Collado i la Montse Rodríguez. Avui, per començar, mira, farem una visita a l'Agència Catalana de Consum, on les reclamacions, durant l'any 2013 i aquest 2014, s'han disparat d'una forma increïble, un 142%. Bàsicament, degut a què? Degut a la tramitació de les queixes referides a les preferents de Catalunya Caixa. Però si tu tens algun problema concret, l'Agència Catalana de Consum és el lloc al que has d'acudir. Una altra notícia que ha sorgit aquest cap de setmana. Una empresa de telefonia mòbil patrocinarà el servei públic de lloguer de bicicletes de Barcelona, el Bicing. D'això i del superàvit, sí, perquè el consistori barceloní té superàvit i diners que dedicarà d'aquest superàvit a fer pisos socials. Parlarem amb la primera tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Recasens. Ai, per si no ho sabies, avui és el Dia Mundial del Teatre. Aprofitarem la diada per parlar amb un actor, amb el Santi Báñez, que fa el paper del coronel Metcalf a la ratonera d'Agatha Christie, que s'està representant aquests dies al Teatre Apolo de Barcelona. I com és dilluns, tenim dos professionals, dos col·laboradors a la última mitja hora de programa. José Luis Gil, òbviament, que ens parlarà del increïble Real Madrid-Barça, per si no ho saps. Real Madrid 3, Barça 4. I en aquests moments, ho deia Alcalá fa uns instants en el butlletí, el líder és l'Atlètic de Madrid, empatat a 70 punts amb el Real Madrid, i el Barça és tercer a un punt. Vull dir que la Lliga està més que oberta quan falten 9 partits. Doncs amb el José Luis Gil parlarem a la 1:33 d'esports, després amb el Gonzalo Gómez de les notícies econòmiques de la setmana, i amb Miquel Sen des de gastronomiaalternativa.com parlarem d'alguns cuiners que s'han revelado, los cocineros rebeldes. Que s'han revelat contra què? Doncs contra determinades guies gastronòmiques. Les 12:09 minuts i no t'oblidis de la pàgina web del programa o de que pots seguir el programa a través d'aquesta pàgina cope.es/Barcelona i del Twitter @elmaticope. 12, pràcticament 10 minuts. Comencem.
De 12 a 2, al matí. COPE Catalunya i Andorra. La ràdio que t'agrada escoltar.
Què tal, Montse? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia i bones temperatures. Ara mateix a Tarragona, Lleida, estan gaudint de 15 graus, a Girona i Barcelona de 12 i Andorra la Vella 14 graus. Atenció, perquè aquesta nova setmana, meteorològicament parlant, arrenca amb temps molt insegur. D'això en parlarem d'aquí una estona amb en Vicente Pastor, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, però abans anem fins al Servei Català del Trànsit. Fina Araque, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments comencem situant a la Nacional 340, a l'altura de l'Arbós, on se circula a través de pas alternatiu per un accident, en principi amb dos camions i una furgoneta implicats. A la resta de la xarxa viària catalana hi ha calma i tranquil·litat per circular, no coneixem més incidències ni tants retencions que dificultin la circulació. Tot i això, tal com anunciàveu, si conduïeu amb inclemències meteorològiques, es demanem als conductors que estimin al màxim la prudència i sobretot adaptin la velocitat. De moment això és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Fina. Anem ara fins al Transmet, al transport públic. Hi ha alguna incidència a destacar? Sandra Santiago, què tal?
Hola, bon dia. Doncs des del Transmet podem parlar de normalitat a tota la xarxa de transport públic. Per tant, no hi ha incidències a destacar, tal com ens indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I avui, per últim, us volem fer un apunt musical. Per als que vulguin assistir al concert de Beyoncé d'aquesta nit al Palau Sant Jordi, TMB posarà en funcionament un servei especial d'autobusos de baixada a la finalització del concert que connectarà el recinte amb la plaça d'Espanya. I, per últim, recordar que el metro, com tots els dies feiners, finalitzarà el seu servei a la mitjanit. I això seria tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies. I ara anem fins a l'Agència Estatal de Meteorologia. Dèiem que una setmana que comença amb un temps bastant insegur i inestable. Tot això de la veu de Vicente Pastor. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui dilluns a Catalunya iniciem la setmana amb intervals de núvols a punts del Pirineu. A la resta, poc nuvolat, augmentant a la tarda des de l'oest a l'est, molt nuvolat amb precipitacions febles. La cota de neu rondarà els 1.400-1.600 metres. Tenim algunes boires en aquestes primeres hores a punts del nord-est i les temperatures màximes pujaran. Arribarem fins a 16 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, Lleida i a Girona. En quant als vents, a l'Empordà bufarà de tramuntana. A la tarda canviarà variable fluix. A la resta, vent de ponent fluix amb intervals moderats al litoral de la meitat sud del territori. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies per la informació, Vicente. D'aquí una estona hi tornarem per tenir l'última hora i comencem amb les notícies d'aquest dilluns. Avui comencem parlant de que l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Parc de Collserola crearan un grup de treball amb els usuaris de bicicleta de muntanya per elaborar una proposta que faci compatible l'ús de la bici amb els altres usos previstos al parc, com els excursionistes, i que afavoreixi el manteniment del parc. Algunes estàtues humanes de la Rambla de Barcelona demanen que fer-los una foto tingui preu. Diuen que la reubicació a la part baixa del passeig els ha fet caure els ingressos perquè estan més apartats del centre i reclamen que se'ls valori la feina. Ara bé, no tots els artistes creuen que establir un preu mínim sigui la solució. I finalment parlem de que aquest cap de setmana ha fet 7 anys que l'Ajuntament va implantar el bicing a la ciutat de Barcelona aquest febrer i estan abonades 99.325 persones, una xifra que en els darrers anys ha anat disminuint. Des de l'any 2010 hi ha un 16% menys usuaris i els desplaçaments en bicing s'han reduït. Segons el consistori, aquestes disminucions es veuen i es deuen al fet de que els usuaris són més fidels al servei i perquè molts dels barcelonins que utilitzaven el bicing ara ja tenen la seva bicicleta. I ara és el moment d'anar a fer una mica de safareig, que ens agrada a nosaltres, i mirar de què està parlant la gent a Twitter. Òbviament, un dels noms propis és el de l'expresident Adolfo Suárez, de la seva mort, de com ha estat tot l'acte que s'ha fet aquest matí al Palacio de Congresos de Madrid, on el rei d'Espanya, don Juan Carlos, se l'ha vist molt emocionat i s'ha apropat i l'ha guardonat amb el Toisón d'Oro. Sobretot es parla molt del fet de la mort d'Adolfo Suárez, també es parla de la transició, de tot el que va fer per Espanya, i d'entre d'altres històries, per canviar de tema, perquè quasi bé tot és Suárez, òbviament, es parla molt del partit, perquè ahir es va jugar un partit.
Sí, senyora.
Real Madrid-Barça.
El amigo Espósito no se acordaba. Ángel Espósito, no me acuerdo.
Era transcendent. Bueno, doncs el nom propi que destaca avui la gent és el de Busquets, el de Busi, i la imatge que no va veure, òbviament, l'àrbitre d'aquest partit, el Yarmolenko, que li agrada tant al Sergio Ramos. Uh-huh. Bueno, Sergio Ramos i Ronaldo.
Sí, sí.
Bueno, doncs Busquets ho va fer molt malament, va intentar trepitjar-li la cara a Pepe.
Hi ha foto.
Hi ha fotografia, l'àrbitre no va veure, i la gent està opinant sobre tot això. Si voleu seguir-nos al Twitter, ja sabeu, @AlMatíCope, és molt senzill, allà aniràs veient les fotografies, els temes que parlarem en aquest programa, i també serveix doncs per concursos, els que fem, per exemple, amb el restaurant El Gallinero.
El Galliner, dimarts i dimecres.
Exacte.
Que ja tenim guanyadora, i a més ja s'ha posat en contacte el restaurant El Galliner amb ella, el Joan Carles Estopà, i la Núria Marçal Campo doncs gaudirà el proper dia, 26 d'aquest mes de març, que és el 26è aniversari de boda, vull dir, fa 26 anys que es va casar, i anirà a menjar-se la paella de Marís, el Galliner. Què et sembla, eh?
Perfecte.
Meravellós. Felicitats a la Núria.
Trànsit, transport públic i temps i l'última hora informativa. Tot i més, al matí. COPE Catalunya i Andorra.
La Montse ahir es va disputar un partit que segurament el guió el podia haver escrit Agatha Christie, perquè el resultat final 3-4 no el va pronosticar absolutament res. Ningú podia pensar que al Madrid li pitessin dos penals en el Bernabéu, etc, 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 no? Doncs, Montserrat, mira, jo tinc aquí la llista de...
Sí.
De porristes, no és correcte, no, dir, sinó de...
dels que participants a la porra.
A la porra, l'Elisabet, la Mariona, la Montse, el Bautista, el Benito, el Luis, l'Antonio, la Júlia o la Júlia, l'Àngels, jo mateix, tu, l'Héctor, tothom va fer pronòstics i ningú va encertar el 3 a 4. L'única persona que es va apropar una mica va ser l'Antonio, que va dir 2 a 4.
Ah, mira.
Va ser l'únic que va fregar el 3 a 4. Per tant, el regal era una cistella de Caprabo, la guardem i, òbviament, tenim una més per regalar.
Vull perfecte.
Dir, dijous i divendres tindrem més cistelles Caprabo per regalar. Ho sento, vull dir, era molt complicat, òbviament. Jo no sé com han anat les apostes.
No, home, és que però molt poca gent ha encertat. De les que s'han fet a les feines i tot això. Avui estàvem comentant aquí amb els d'esports. Em sembla que l'han esbrinat dues persones i se l'han hagut de dividir. El Juan Arias i una altra persona, però que la
gent... Juan Arias va encertar el 3 a 4? No és el resultat del partit. Ah, vale. No és el resultat.
Vale, és que estàvem parlant de la porra i havien dit ha guanyat el Juan Arias.
No era la
és porra. Otra porrona.
Sí.
Bueno, doncs que la majoria de llocs de feina, etc, avui el transport públic la gent comentava: ostres, nadie lo ha acertado, todo el pastizal que habíamos ahí
invertido. Guardeu-lo, perquè mira, hi ha una...
Pel partit de tornada, o pel del Barça, no, Espanyol-Barça, aquest cap de setmana.
Espanyol-Barça d'aquest cap de setmana vinent, per exemple.
De dissabte.
Per exemple.
Hem d'aprofitar per dir que a finals d'aquesta setmana estarà amb nosaltres el nostre company Javier de Haro.
Sí, senyora.
Perquè farà un programa 24 hores espanyol.
Uh-huh.
I, bueno...
Per celebrar el programa 3.000 de Tiempo d'Espanyol.
Exacte, estarà 24 hores, jo sempre he dit que necessitaria el doble, perquè passaran, a més, molts companys i molts protagonistes, dels quals en farem ressò a finals d'aquesta setmana, que ens parlarà que tindrà...
Dijous.
Tu t'ha convidat per anar?
Jo crec que dijous. Com?
T'ha convidat al programa?
No, jo voldria que em convidés a l'Espanyol-Barça, i és complicat trobar...
Ah, el partit, home,
és complicat trobar invitacions per aquest Espanyol-Barça aquest cap de setmana, però Javier de Haro el tindrem, suposo, dijous. Dijous
sí,
que ve,
dijous
aquest dijous parlarem amb ell i el felicitarem.
Ho diem perquè l'afició espanyolista també sàpiga que parlem
sí
de l'Espanyol, i estarem
favor,
pendents d'aquest 24 hores, que no sé si arribarà a ser un rècord Guinness de programa de l'Espanyol.
Jo crec que sí. 12:18, gairebé. Vinga. 19 minuts, i la nostra intenció és anar a l'Agència Catalana del Consum, perquè ja sabeu que ens agrada en aquest programa sempre posar a la teva disposició eines perquè, si tens un problema, algú te les pugui solucionar. Recorda que ens visita un cop cada 3 setmanes la síndica de Greuges de Barcelona, i avui volem anar a l'Agència Catalana del Consum, que s'ha consolidat durant l'any 2013 com el mecanisme de defensa de drets dels consumidors més important a Catalunya. Ha rebut pràcticament 45.000 reclamacions.
COPE, tot el dia pendents de l'última hora.
La noticia en España es también la creación de empleo en tasa interanual, es decir, los últimos 12 meses, por primera vez desde la crisis en el año 2007.
Primera caiguda de l'atur al febrer des de l'any 2007, l'any que va començar la crisi econòmica. Les xifres del Ministeri d'Ocupació indiquen que l'atur va baixar el passat mes de 4.285 persones a Catalunya.
I cada tarda a les 6 ho analitzem tot amb els seus protagonistes.
Joan Areggio, secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primera baixada des que va començar la crisi el 2007 en un mes de febrer. Hem sentit a dir que és la millor xifra dels últims 10 anys en aquest mes. Quina valoració podem fer, senyor Areggio?
Bé, jo crec que la valoració que podem fer és positiva.
La tarda a COPE Catalunya i Andorra, amb Carles García Pastor.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico está complicada la...
Y toda la programación de COPE. Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda de...
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
No busquis més. Aquí ho tens tot. El matí. COPE Catalunya i Andorra.
A més, de veritat, ho tens tot, absolutament tot. Segurament... moltes vegades et trobes davant d'un problema i no saps què fer. Vull dir, nosaltres intentem, ho deia abans, perquè està aquí amb tu la síndica de Greuges de Barcelona, per si tens algun problema aquí al teu municipi, que puguis enviar la teva queixa, la teva reclamació a la síndica. Però si el teu problema és d'àmbit de tota Catalunya, on has d'anar directament és a l'Agència Catalana del Consum. Hi ha una pàgina web de la que ara parlarem, on tens un formulari online per presentar la teva queixa, la teva reclamació, la teva denúncia. T'ho diem això perquè si tens algun problema concret, no et quedis amb aquest problema a sobre, que això no és bo, això no és saludable. Tens institucions que et poden ajudar, com és el cas de l'Agència Catalana. I dic això perquè durant l'any 2013 doncs, s'han disparat realment les reclamacions, les queixes a l'Agència Catalana, s'han superat les 44.000 i això consolida l'Agència Catalana del Consum com a mecanisme de defensa dels drets dels consumidors a Catalunya, el mecanisme més important. Senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana de Consum, bon dia.
Bon dia.
M'imagino que estarà d'acord amb mi, no? Sou el mecanisme en aquests moments més important de defensa dels drets dels consumidors a casa nostra, no?
Bé, és que l'Agència Catalana de Consum és l'executor, doncs, de totes les polítiques de consum que té, doncs, transferides la Generalitat de Catalunya amb exclusiva i que, per tant, nosaltres, com escrits que estem en el Departament d'Empresa i Ocupació, som els executors, l'autoritat en consum a Catalunya. Per tant, qualsevol problema que tinguin les persones consumidores o els problemes de disciplina de mercat són competència nostra i tenim la missió i també la vocació d'intentar solucionar-ho.
Si algun oient pot pensar, però és que és complicat això de fer arribar una queixa a l'Agència Catalana, no és gens complicat, no? Perquè qui no té internet en aquests moments, entra, jo tinc la seva pàgina web ara oberta, www.consum.cat/consumidors, i teniu aquí formulari online, queixa, reclamació i denúncia. Apretant, clicant aquí, podem omplir aquest formulari i la denúncia us arriba, no?
I tant que sí, completament. I pensem una cosa que és important. I pensar en aquelles persones que potser els hi sigui més incòmode el sistema telemàtic.
Sí.
Nosaltres rebem reclamacions i denúncies via correu, via telèfon, que es poden fer a través del 012,
sí,
o trucant directament a l'agència,
sí,
via presencial. Pensem que presencialment és un altre... O sigui, nosaltres vam rebre 44.000 consultes l'any 2013,
sí,
i 23.000 van ser de forma presencial.
Presencial,
presencial.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que, per tant, podem atendre-les de qualsevol manera possible. I, a més, a partir del 2013, precisament, del Dia Mundial del Consumidor, que és el 15 de març, uh-huh, vam posar en marxa una aplicació per mòbil, una app,
sí, sí,
de forma que, a part de poder tenir consultes a través del mòbil o informació sobre les alertes, aquells productes que poden haver-hi insegurs en el mercat i que nosaltres avisem, es poden fer denúncies directament amb el mòbil a través d'aquesta aplicació. Amb la qual et pots trobar amb qualsevol problema o vols denunciar, pots enviar la denúncia o inclús pots fer una fotografia i enviar la fotografia acompanyant la denúncia.
Uh-huh.
Vull dir que, per tant, tenim possibilitats de que ens pugui arribar aquesta informació i, a més, la demanem. Perquè una manera de tenir clar, doncs, el funcionament del mercat, què és el que intranquilitza en els consumidors, quines són aquells problemes, i posar-hi remei, és tenir informació.
És a dir, que davant d'un consumidor no s'ha de quedar quiet ni molt vell, aquella sensació que et quedaves abans d'impotència i de ràbia que no podies fer, no? Que no podies fer res. Això,
no,
això s'ha acabat, s'hauria d'haver acabat ja.
Bé, nosaltres, doncs, lògicament, no podem arribar a tot arreu i moltes vegades no hi podem arribar amb la celeritat que nosaltres voldríem, però que sí que automàticament nosaltres tot el que ens ve de queixa, reclamació, denúncia, es recepciona, s'admet a tràmit quan hi ha motius per admetre-ho a tràmit,
uh-huh,
i s'actua amb cada un de les vertents. Si és una queixa, traslladant-la en l'empresa o en l'establiment que està, doncs, implicat. Si és una reclamació, doncs, obrint la via de mediació o l'arbitratge de consum per solucionar-ho. I si és una denúncia, actuant, doncs, els inspectors, aixecant les actes corresponents, i si hi ha motiu i es confirma que hi ha una infracció, doncs, dels drets dels consumidors, una infracció administrativa, automàticament doncs s'obre l'expedient corresponent que pot acabar amb una sanció.
Senyor Conesa, Catalunya Caixa, referida al tema de les preferents, i les tres principals operadores de telefonia mòbil continuen com les companyies amb més reclamacions que han arribat a l'Agència Catalana de Consum durant l'any 2013, no?
Sí, 2013 es caracteritza per aquest aspecte important, que és el tema de participacions preferents de Catalunya Caixa. Uh-huh. Això ha ocupat, doncs, diguem-ne, el podi en quant a reclamacions, amb 26.443 reclamacions.
Déu-n'hi-do.
Els altres sectors estan molt més avall, gràcies a Déu. Vull dir, si bé el servei de telecomunicacions i internet quasi ha doblat el nombre de reclamacions, aquest any han sigut 8.250, el de transport, el servei de transport aeri, aquest ha baixat quasi la meitat, 2.550, però també té una característica especial. Per què ha baixat el de transport aeri? Ha baixat per un aspecte que el 2012 hi va haver-hi el cessament d'activitat d'Espanair.
Sí.
Aleshores, allà hi va haver-hi un repunt de reclamacions per aquella companyia. Això es va solucionar, per tant, en aquest moment tenim les que hauríem de tenir normalment. I els serveis, doncs, bàsics, electricitat, gas, aigua, aquest, doncs, han pujat, quasi també han doblat, i estan en 2.471.
Senyor Conesa, sí, digui, perdó.
No, si no tinguéssim les preferents, el podi normalment continua sent el normal. Primer de tot, telefonia i internet. Segon, transport, amb el transport aeri com a base d'aquestes reclamacions. I, en tercer lloc, les companyies d'electricitat, gas i aigua.
La pregunta següent és òbvia. Què tal la resolució d'aquestes queixes, d'aquestes demandes? Primer, respecte a les preferents, vull dir, que la majoria s'han resolt per mediació a través d'arbitratge?
Bé, el tema de les preferents estem, o sigui, no s'han resolt totes encara, i estem treballant i continuarem treballant perquè, lògicament, l'Agència Catalana de Consum no estarà satisfeta mentre hi hagi alguna persona afectada que no pugui recuperar els seus estalvis. Però sí que el 2013 vam resoldre 11.415 expedients, tots ells favorables en els reclamants, sí. I Catalunya Caixa ha tornat més de 195 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
En aquests moments continuem. En aquests moments estem, doncs, a un ritme de més de 1.000 laudes setmanals, resolent 11.600 i escaig acceptacions d'arbitratge per part de Catalunya Caixa, per tant són convenis acceptats i expedients que estem resolent. Uh-huh. En portem en aquests moments, doncs, resolts a prop de 7.000, i els que queden fins als 11.600 els resoldrem entre aquest final de mes i el mes d'abril. Però no hem acabat aquí, perquè hi ha un altre acord de Catalunya Caixa i ens comencen a entrar una altra tercera fase, que són més de 20.000 expedients més acceptats. Per tant, estarem pràcticament, doncs, amb una acceptació que arribarà a uns 44-45.000 expedients. Que això representa, amb titulars,
sí,
amb titulars, aproximadament entre 75 i 80 mil titulars.
Molt bé, senyor Conesa. El temps s'esgota. Podríem parlar molta estona. En tot cas, farem una segona part de la nostra conversa, perquè hi ha molts temes prou de la telefonia mòbil i les seves paraules i les xifres que vostè dona, jo crec que aporten esperança a moltes persones que ens escolten i tenen un problema concret, doncs, amb el tema de les subordinades, de les preferents, o amb alguna companyia de telefonia mòbil o amb una elèctrica, i a través de les seves paraules i a través del que estem dient, doncs, aporta informació i esperança. I això és bo. Senyor Conesa, felicitats per la feina i bon dia. Gràcies.
Gràcies a vostès.
Adéu.
Bon dia.
Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Ja heu escoltat, s'han disparat les queixes durant l'any 2013, però també les resolucions d'aquestes queixes. Les 12:30, dos quarts d'una, 3 minuts de publicitat i anem directament a l'Ajuntament de Barcelona i parlem amb la primera tinent d'alcalde d'Economia.
Vols un matí de ràdio fet aquí? Escolta al matí COPE Catalunya i Andorra. Actualitat, entrevistes, participació i divulgació. COPE Catalunya i Andorra. Productos gallegos Foxo.
Especie ternera gallega, pulpo, charcutería, quesos de Galicia, albariños y deliciosas empanadas. Pero sobre todo especialistas en ti. Porque lo que queremos es que vuelvas. Servimos a diario a bares y restaurantes. La calidad no es un lujo. Productos gallegos Foxo. Avenida 214, junto a Metro, Fabra y Puig. Teléfono 93-311-7504.
Janet, los Irex, Santi Carulla dels Mustangs, los Diablos, los Manolos, tots units en una festa benèfica per a nens en perill d'exclusió. Divendres 28 a les 9 de la nit a Luc de Gas. Ja pots comprar la teva entrada solidària a atrapalo.com. Col·labora Cadena Cope.
Resofoco es una comedia sofocática y total.
¿Sofocática? ¿Qué pasa? ¿Yo no he entendido?
Resofoco es una comedia sofocática y total.
Sí, sí, en el Teatro Condal. Y solo 5 semanas. No me la voy a perder.
Festes de primavera de l'Hospitalet. Melendi en concert. Divendres 25 d'abril. Rosendo i Mago de Oz, dissabte 26 d'abril. Els millors directes de les festes de primavera a la Farga. Entrades ja a la venda a The Project Punès i Ticketmaster.
Son muchísimas las personas que presentan problemas circulatorios a nivel facial. Pueden tener capilares muy finos localizados en mejilla, barbilla y nariz. Pueden presentar piel muy enrojecida con fuerte deshidratación. En muchas ocasiones, picores simplemente al contacto con el agua. Incluso a veces, piel grasa. Todo esto que os acabo de contar está a caballo entre una enfermedad dermatológica y un problema estético. En el Centro Médico Estarbenes son años que tratamos con éxito estos problemas. Combinamos láser, luz pulsada, homeopatía y reequilibrio cosmetológico.
Llama al 93 414 3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico está complicada la...
Y toda la programación de Cope.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de Cope.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda de...
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar Cope con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
Cope.
Estar informado.
El Twitter del matí, Cope Catalunya i Andorra, és @elmaticope.
Les 12 i 35 minuts, i és el moment ara de posar-nos en contacte amb l'Ajuntament. Ja sabeu que sempre que truquem, cosa que agraïm, sempre hi ha algú darrere del telèfon per donar-nos explicacions o donar-nos resposta a totes aquelles preguntes que tenim. I si parlem de la Sònia Regassens, que és la tinent d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament, no en tenim cap dubte que sempre que truquem, sempre està al darrere. I sempre amb molta feina, però traient aquests minuts, veritat, Sònia, entre reunions i visites per poder atendre els mitjans.
Sí, la veritat és que sí, que per nosaltres és una oportunitat i un plaer el poder-nos comunicar amb la ciutadania.
Comencem parlant, Sònia, hi ha molts temes, avui tenim sobre la taula, però ens centrarem en un parell o tres que tinc jo i sobretot comencem amb aquesta notícia que és positiva en els temps que corren, de que l'Ajuntament va tancar l'any 2013 amb un superàvit de 140 milions d'euros, uns diners que es faran servir per fer pisos socials.
Sí, la veritat és que les finances de l'Ajuntament sempre han estat doncs sanejades, excepte doncs els darrers 3 anys, no?, que havien acumulat un dèficit fins a 800 milions d'euros, cosa que ens provocava una situació molt complexa en la institució i a la ciutat, no? Uh-huh. Avui dia no es pot fer dèficit, està prohibit per llei, però és que a més també s'ha demostrat, no?, que fer dèficit és el més antisocial que hi ha, perquè no pots tirar endavant cap tipus de política social, no? Per tant, hem aconseguit doncs redreçar les finances, estabilitzar les finances. Com deies ara molt bé, tanquem l'exercici 2013 amb un superàvit de 139 milions d'euros, en realitat, sí. Però que el superàvit acumulat, que hem hagut doncs d'eixugar tot aquest dèficit anterior, ens situa amb un marge de 23 milions, cosa que ja hem aconseguit, per tant, estabilitzar. Mm-hmm.
Això imagino, Sònia, que aquestes xifres contribueixen a donar una imatge de ciutat solvent amb fortalesa financera i això fa també que la gent vingui a invertir aquí.
Sí, la veritat és que avui mateix, no? Per exemple, em passaven un recull internacional i una gran companyia internacional deia Austràlia, no? Que a Espanya doncs, no anava bé l'economia, però que en tot cas la ciutat de Barcelona era diferent i que havíem tancat amb superàvit el nostre exercici, no? Uh-huh. Per què és important aquest missatge, per exemple, doncs, dit a Austràlia, no? Perquè doncs, denota que en la nostra ciutat doncs, hi ha un dinamisme, que s'estan fent coses, que tenim una política d'inversió, nosaltres amb recursos propis podrem entomar inversions per valor de 450 milions d'euros, o per exemple aquest superàvit doncs, ens ha permès doncs, el poder doncs, acollir-nos a l'excepcionalitat que fa la llei d'estabilitat pressupostària, pel qual aquells ajuntaments que tinguin superàvit el podran reinvertir i en el nostre cas, per exemple, doncs, fent política d'habitatge de lloguer a preu assequible. No?
A més,
per tant, això ens dona molta fortalesa.
Que és, Sònia, un dels temes més preocupants, no? La gent sense llar, sense sostre.
Sí, el que passa que voldrem diferenciar. Una cosa és doncs, la nostra política de donar habitatge a la gent sense sostre, que en aquests moments doncs, ja té uns fronts d'atac molt, molt, molt importants i que en aquests moments doncs, estem atacant de manera important, però ens estem referint quan anunciem aquesta altra política d'habitatge d'aquests 1.009 pisos en els propers 2-3 anys de lloguer assequible, és a dir, per a aquelles persones doncs, joves que en aquests moments doncs, o no tenen feina o tenen un salari molt precari i que volen independitzar-se i, per tant, necessiten doncs, el seu pis de lloguer a un preu assequible, per tant, per, doncs, subvencionat per l'Ajuntament. Ens estem referint a aquest tipus d'habitatge.
Perfecte. Doncs enhorabona per poder haver assolit doncs, aquest superàvit de 140 milions d'euros. I això imagino que també l'Ajuntament, que no para i sempre està mirant per la gent que no té o que té menys que els altres, en aquest cas, si parlem de transports, l'Ajuntament instarà el govern perquè ampliï les bonificacions al transport públic als aturats.
Sí, la veritat és que doncs, estem passant per un moment complicat. El transport públic en aquests moments doncs, té un dèficit. Veieu el que deia abans, no? Quan l'administració està en dèficit doncs, ha de produir o pujades de tarifes o ha de tirar endavant amb retallades, etcètera, etcètera. No? Per tant, nosaltres en aquests moments doncs, també vam heretar una situació molt complexa de l'administració del transport públic amb un dèficit acumulat de 500 milions d'euros i, per tant, s'estan produint algunes decisions complexes, però no volem en cap moment doncs, que les persones que en aquest moment estan en una situació vulnerable, sobretot, per exemple, la gent que no té feina, doncs no pugui tenir doncs, els títols socials.
Clar.
Per tant, estem doncs, garantint en tot moment que els títols socials arribin a les persones que han d'arribar i no quedi ningú desatès. Uh-huh.
Estem parlant amb la Sònia Recasens, tinent d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament, i parlem d'inversió, hem de parlar de Vodafone, que tindrà molt a veure amb el servei de Bicing de Barcelona, que, per cert, ha fet aquests 7 anys, al cap de setmana, un èxit. Ha estat des d'un començament al Bicing.
Sí, la veritat és que el Bicing realment, des de que es va implantar, ha estat un èxit total, no? I continua sent-hi, amb 100.000 abonats, amb una quantitat de viatgers extraordinària, no? El que passa que el servei del Bicing, com que l'usuari només doncs, aporta el 20% del cost del servei, només paga aquestes 45 euros anuals per fer servir el servei, doncs ens trobem amb un servei que costa a les arques municipals 11 milions d'euros, no? Per tant, això ens està suposant doncs, un cost molt important i, per tant, el que hem fet doncs, és mitjançant uns esponsorització amb la marca Vodafone, doncs que sigui Vodafone que assumeixi una part d'aquest dèficit i per tant ens doni uns diners, a canvi doncs de lluir el logo Vodafone a les bicicletes.
Continuarem tenint, ara parlem d'això de telefonia mòbil, continuarem tenint el Mobile World Congress durant molts anys, tant de bo, no?
Doncs, home, ja, amb aquesta vida no es pot dir mai segur, però el que dic segur és que estem treballant perquè això sigui així. Saben que l'alcalde ho va dir-ho només acabar aquesta última edició, va dir, escolta, nosaltres hem de treballar perquè això continuï més enllà del 2018. Penseu que no només tenim el Congrés, sinó que tenim la capitalitat del mòbil. Això vol dir, per tant, que estem treballant per atraure totes les empreses de tecnologia mobile a la nostra ciutat, perquè ens facin també detractores de les nostres empreses locals. Per tant, tot això està funcionant bé, comença a tenir una arrencada important. I el que és molt important, no? La gent que organitza el Congrés del Mòbil, la GSMA, els Estats Units, valoren de manera molt, molt, molt satisfactòria com es produeixen els congressos a la nostra ciutat. Per tant, no hi ha cap raó que ens pacífic, això s'ha de perdre.
Senyora Requesens, abans d'acabar, una notícia. Bueno, estàvem parlant, avui hem començat parlant de les estàtues humanes de la Rambla, que estan demanant doncs, que la gent que vulgui fer-los una foto els hi paguin. Es veu que no estan contents amb la reubicació a la part baixa del passeig i diuen que els ha fet caure els ingressos i fins i tot algun dels artistes ja ha fet arribar la mesura a la síndica de Greuges, és a dir, foto a canvi de calés.
Ja. Bé, això també és un tema complex, no? Jo entenc a la regidora de Ciutat Vella que necessita despressionar les Rambles, necessitem recuperar l'espai de les Rambles, perquè al final, no només pel ciutadà que necessita recuperar també el seu espai emblemàtic de ciutat, sinó que també el turista ha de tenir una experiència agradable quan la ve a visitar, no? Una Rambla complexa amb terrasses, desordenada, amb trilers, amb les estàtues humanes pel mig, totes mal posades, els pintors que no hi caben, les floristes que ja no venen flors sinó que venen souvenirs, tot això sí. Acaba desprestigiant la Rambla, no? Per tant, tampoc no ajuda a que el turista tingui una experiència positiva. Uh-huh. S'està a poc reordenant les Rambles, s'ha pres la decisió de baixar les estàtues humanes més a la part de més tocant a Colón, més a la part del mar. Jo crec que, com tota la vida, no? Necessites doncs, el seu punt de maduració, estic segura que aquest és un bon emplaçament. És lògic que les estàtues també acabin dient, home, si nosaltres estem fent una mica d'espectacle, és per recaptar canvi, però també les estàtues humanes han de saber que elles estan jugant, doncs, bueno, no estan a dintre d'un local, pagant uns impostos, per tant, tot això, pagant un atac, per tant, tot això està sent, doncs, bueno, són unes regles de joc que necessitem, doncs, que s'adecuïn totes i mantinguin el punt d'equilibri, no?
Bueno, doncs estarem molt pendents de... Sempre estem en aquest programa del que passa a la ciutat de Barcelona. Sònia Requesens, que jo sempre dic que és la dona de la caixa, perquè és la que porta l'economia, l'empresa i l'ocupació de l'Ajuntament. No podria fer una altra que no fos una dona, eh?
Perquè... Pues, mire, jo amb això també m'autoreivindico les dones perquè tenim una capacitat de gestió molt important.
És veritat, eh? En poc fem molt. I així es nota. Sònia Requesens, tinent d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament, gràcies, com sempre, per deixar-nos aquests minuts i donar-nos resposta a alguna de les nostres preguntes. Sònia, gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Bon dia.
Hi ha històries per a no dormir i històries per a dormir. Al matí, COPE Catalunya i Andorra, ni ensurts ni migdiades.
Bueno, y un poquito de agua. Ahora o siempre va bien durante el programa. Agua tratada con Masical. Por si no lo sabías, el agua es esencial para la vida. Además, este fin de semana hemos celebrado pues el Día Mundial del Agua. Se ha hecho una gran fiesta. Y eso que te digo, porque el agua es esencial para la vida y a pesar de que generalmente llega a nuestros hogares en perfectas condiciones sanitarias y potable, a veces pues arrastra partículas en suspensión que se depositan en tuberías, en electrodomésticos y maquinaria, originando averías, costosas averías. Pues te proponemos una solución muy económica. Se llama Masical. Noelia, buenos días.
Hola, Pepe, muy buenos días.
Buenos días. Háblanos un poquito de Masical. Vamos a ver.
Bueno, pues Masical es el aparato contra la cal más vendido en nuestro país y también el más garantizado. Con él vamos a conseguir grandes beneficios para nuestra salud y para nuestra economía porque vamos a mejorar la calidad de agua en todos los grifos, en nuestra casa o negocio. Vamos a decir adiós a los problemas que nos causa aquí la cal porque el agua es muy, muy dura. Vamos a notar cómo una vez colocado Masical en la tubería central donde está el contador de agua, la llave de paso, sin obras, lo coloca el propio usuario, sin instalación, vamos a notar cómo la ducha, la piel después del baño queda mucho más relajada, más hidratada y ese problema de picor que lo causa la cal desaparece definitivamente. Y como tú bien has comentado al principio, vamos a evitar que la cal provoque obstrucciones y averías en tuberías, sanitarios y electrodomésticos. Incluso ahorramos en jabones y detergentes y en productos antical.
Muy bien, la cal se suele, como sabéis, se suele pegar en tuberías, en electrodomésticos y en maquinaria en general por donde pasa el agua. ¿Eso también lo evita Masical?
Claro, realiza un efecto de limpieza, arranca toda esa cal incrustada con el paso de los años y además una vez colocado evita nuevos grumos o depósitos de cal, con lo cual también ganamos en salud, pues evitamos la proliferación de hongos y bacterias que ahí encuentran en esos depósitos de cal su mejor hábitat. Es un aparatito que no se rompe con el paso del tiempo, está
interesante como es el tema.
Garantizado su funcionamiento de forma ilimitada y un año de prueba. Si no te convence en ese tiempo, me lo devuelves y recuperas tu dinero.
Muy bien, ¿cómo podemos conseguir Masical, Noelia? A ver.
Pues en el 902-107-109, pero también en nuestra nueva web, masical.es. Si me lo pides ahora y me dices que eres de COPE, te vas a llevar dos Masical y solamente vas a pagar uno. Te lo enviamos a casa, cómodamente, a domicilio. Dos Masical por el precio de uno para dos viviendas o para compartir con alguien, que esto lo hace mucha gente, Pepe, porque así tocan a medias.
Claro.
Y
para los 15 primeros pedidos y lunes, un regalo muy práctico que te va a venir muy bien, un ahorrador de consumo eléctrico para que ahorres hasta un 15% al mes en tu factura de la luz con un aparatito que es legal y está garantizado.
Muy bien, pues ya lo sabes, se lo dices a la vecina. Oye, vecina, vamos a compartir un Masical. Hombre, que hoy estamos por uno. 902-107-109, 902-107-109 y también en internet a través de...
Masical.es.
Masical.es se puede pedir, ¿no?
Sí, sí.
Sin ningún problema. Pues masical.es, no te olvides, pero sobre todo el teléfono 902-107-109. Noelia, muchísimas gracias.
Gracias, y a pasar buen día.
Adiós.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
12:46, com et deia, ara toca obrir àrea de servei.
Tornem a recuperar... Ai, perdona, que em deies...
No, deia que...
Perdona.
Res, no deia res.
M'estava gratant la cella i no t'hi vist, no t'hi vist. No deia res. De cop. Bueno, doncs això, que comencem amb les temperatures. A Tarragona i a Lleida, 15 graus. A Barcelona i Girona, 12. I a Andorra la Vella, 14 graus. Escoltarem la informació del temps aquí un moment, però abans anem fins al Servei Català del Trànsit, on es troba la Fina Araque. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que encara se circula a través de pas alternatiu a la N340, a l'altura de l'Arbós per un accident entre dos camions i una furgoneta. Com dèiem, hi ha un carril restringit i se circula a través de pas alternatiu. La resta de vies i carreteres del país en aquests moments hi ha calma i tranquil·litat per circular. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Fina. Molt bona tarda. I anem ara fins al Transmet. Transport públic, metro, bus, Renfe, ferrocarrils. Funciona tot amb normalitat. Sandra Santiago, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, funciona tota la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona amb normalitat, tal com ens indiquen els diferents operadors. Per tant, ens trobem, com dèiem, en una situació tranquil·la, amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i també a Rodalies de Catalunya. I avui, per al concert de la Beyoncé d'aquesta nit al Palau Sant Jordi, TMB posarà en funcionament un servei especial d'autobusos de baixada quan finalitzi el concert, que connectarà el Palau Sant Jordi amb la plaça d'Espanya. I per als que vulguin anar amb metro, recordar que avui finalitzarà el seu servei a la mitjanit. I de moment això seria tot des del Transmet. Molt bona tarda.
Molt bé, molt bona tarda. Anem ara amb el Vicente Pastor, última hora del temps. Bon dia, Vicente.
Hola, bon dia, avui dilluns a Catalunya. Iniciem la setmana amb intervals de núvols a punts del Pirineu. A la resta, poc nuvolat, augmentant a la tarda des de l'oest a l'est, molt nuvolat, amb precipitacions febles. La cota de neu rondarà els 1.400-1.600 metres. Tenim algunes boires en aquestes primeres hores a punts del nord-est i les temperatures màximes pujaran. Arribarem fins a 16 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, Lleida i a Girona. En quant als vents, a l'Empordà, bufarà de tramuntana. A la tarda canviarà variable a fluix. A la resta, vent de ponent, fluix amb intervals moderats al litoral de la meitat sud del territori. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies per la informació i anem ara a actualitzar la que ens arriba a la redacció del programa i comencem parlant de que la Guàrdia Civil està duent a terme des de les 6 del matí d'avui dilluns una operació contra la banda llatinoamericana Mara a la ciutat de Barcelona, segons han confirmat fonts de la institució armada. Aquestes mateixes fonts apunten que l'actuació policial és de gran importància i que abasta l'àrea metropolitana. També informa de diversos escorcolls a domicilis, entre aquests un al carrer Escultor Llimona, a Vilapicina, i almenys hi ha a hores d'ara una quinzena de detencions. Més coses. Avui s'ha estrenat el servei de ferroviari de Rodalies de Girona, que connecta sense canviar de tren el Maresme, la Selva, el Gironès i l'Alt Empordà. La línia RG1 enllaça Mataró, Blanes, Girona, Figueres i la resta d'estacions intermèdies sense necessitat de transport a Massanet-Massanàs com fins ara. Aquest matí, però, hi ha hagut una avaria al tren que ha sortit a primera hora de Figueres. S'ha avariat a Vilamalla i els passatgers els han portat al destí amb un autobús.
Una bona estrena, eh?
Sí, sí. I finalment, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Banyoles han detingut un home de 40 anys com a presumpte autor de 4 delictes de furt, 3 faltes de furt i un delicte de robatori amb força a l'interior d'un vehicle. El cos tenia constància que durant gener i febrer s'havien produït diversos furts a les instal·lacions del Club Natació Banyoles i es va obrir una investigació que va concloure amb la seva detenció d'aquesta persona de 40 anys. Aquest home va ser enxampat infraganti mentre robava a dins d'un vehicle estacionat davant del mateix club. 12:50 i atenció perquè tenim noms propis. Recordem el d'Adolfo Suárez, el president mort, que ja està al Congrés dels Diputats i que ja està oberta la capella ardent per tota la gent que vulgui retre o donar-li l'últim adeu a l'expresident Adolfo Suárez. També tenim d'altres dos noms propis, Collado. Podríem dir tres. Tenim Cristiano Ronaldo, R7 o...
Sí, R7.
Ramos, Sergio Ramos. Després tenim a Mayenco, Undiano Mayenco. Però resulta que el diari Esport ha titulat, i el senyor Iturralde ha parlat, y pide una para Cristiano y para Ramos. El señor Iturralde, dice este ex colegiado, califica de extraordinario el arbitraje de Undiano Mayenco en el clásico de ayer y por lo tanto tiene que haber una sanción para lo que dijo Cristiano y para lo que dijo Ramos. Recordemos que Cristiano hablaba de que esto estaba hecho para que el Barça siguiera todavía la brecha, porque si no se quedaría eliminado de la Liga, y después resulta que Sergio Ramos y el hermano hablaban de que era malísimo el árbitro que nunca más les pitaran.
Ahí está, en aquestes frases està on pot recaure la sanció en Sergio Ramos.
Clar, però és que el que no se'n recorden és que quan la final de la Copa del Rei, aquest senyor Lundiano és el que va pitar el partit del Real Madrid. Llavors era bueno.
Agua pasada no mueve molino.
Bueno, doncs aquests són els temes, i també Museu Week, la setmana dels museus, que per cert comença tot just avui i podeu gaudir durant aquesta setmana de portes obertes de molts dels museus. Si us interessa, el hashtag Museu Week. I ja sabeu, Busquets també, que aquí no hem de deixar...
Sí, Busquets també una acció totalment recriminable. Escolta una cosa, i que si abans no ho heu escoltat, doncs us podem dir que la guanyadora de la primera paella de marisc per dues persones al restaurant El Galliner del Poble Nou va ser la Núria Marçal Campo, ara fa una setmaneta, i que ja és la guanyadora i que ja ha decidit el dia i tot que anirà a menjar, eh? D'acord? I que no hi ha cap guanyador de la porra Real Madrid-Barça. Ningú va encertar. Va encertar el 3-4, per tant, no hi ha guanyador de cistella.
Home, mira, si alguna persona que a la seva feina o entre els seus col·legues va encertar, que truqui, perquè jo no conec a ningú...
Però jo vull una prova, eh?
Que hagués vaticinat...
Vull una prova signada per notari de que va dir 3-4.
Jo ja em fio de l'oïdor, eh? No li regalarem res. Però que digui allò de, mira, he guanyat 100 euros o 25 euros.
Això estaria bé. Estaria
I, que, clar, perquè si miente, serà solo para él, la mentira.
Via Twitter, per exemple, @elmaticope, ens ho expliques, @elmaticope, si vas encertar la teva empresa, la teva feina, el 3-4 del partit.
I quants diners t'has emportat? O garbanzos, perquè ells han jugat cigrons.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra. Per estar informat, entretingut i animat.
Digo ahora mismo a las 12:54, ¿qué recoge Limpia y Seca? Tú me dirás, a ver, Pepe, Aqualimpia Plus, claro, Aqualimpia Plus, que solo vas a conseguir marcando el 923-2420, previa demostración en tu domicilio, 923-2420. Blanca, buenos días.
Muy buenos días, Montse, buenos días,
¿qué
Pepe?
Tal? ¿Qué tal?
Pues de maravilla, muy bien, muy feliz, empezando semana, y sobre todo, pues con Aqualimpia en casa, pues todo se ve muchísimo mejor, sobre todo es el fin de semana, para aquellas personas que no tienen tiempo, ¿no? Porque lógicamente el fin de semana pasa volando, y para limpiar una casa al sistema tradicional realmente tienes que tener muchas ganas, muchísimas ganas, y también muchísimo tiempo.
Y valor y ganas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ya a estas alturas es que, bueno, cuando tú conoces Aqualimpia, ya no vuelves a utilizar ningún producto químico, porque la fuerza que tiene de vapor, un vapor a 150 grados que limpia, que desinfecta, que limpia lo que se ve, lo que no vemos también, que lleva todo ese depósito que va atrapando la suciedad hasta el polvo microscópico, que eliminan los ácaros, los gérmenes, las bacterias. Y es que es una limpieza única. No tiene nada que ver con una limpieza de productos químicos a la limpieza de un vapor. Es incomparable el acabado que deja, lo que dura la limpieza, cómo limpia, recoge y seca, como tú bien decías, Pepe, y realmente con su filtro EPA, que retiene más del 99,9% de las partículas que hay en ambiente. Y que si tienes que planchar también, tiene su centro de planchado profesional, que te ahorra muchísimas horas de planchado, muchísimos esfuerzos, porque con un solo gesto te plancha por la parte de arriba y te deja planchado en la parte de abajo, con una acabado, que esto es lo más interesante, pantalones, americanas, el forro, las cortinas sin descolgarlas y con un acabado de tintorería. Yo les invito, como tú bien dices previamente, a una demostración gratuita y sin compromiso, que van a comprobar que es un electrodoméstico que debemos tener en todos los hogares para tener la casa limpia, totalmente desinfectada y que no utilices ningún producto químico, solamente con agua convertida en vapor, que te limpia mil veces más que todos los productos químicos. 900-23-24-20.
Oye, Blanca, y los rinconcitos esos, por ejemplo, los radiadores. Sí. Ahora que los radiadores dicen que el invierno se acaba, no sé cuándo, pero bueno, cuando se acabe, uh-huh, y los radiadores dejarán de funcionar, es el momento quizá de limpiarlos, ¿no?
Pues, supuesto, pues, y también el aire acondicionado, hay que ¿también? Prepararlo para la próxima...
Cierto.
Claro, hay que preparar, porque luego, claro, ese aire acondicionado empieza a funcionar y te desprende todo ese polvo durante todo el invierno. Las pelusas de los radiadores es espectacular. La gran ventaja de Aqualimpia, que limpia con la fuerza de vapor, con esta temperatura que deshace toda la suciedad, y con la potencia de la aspiración, elimina toda la suciedad, el polvo de todos los rincones, de persianas, de radiadores, debajo de la cama. Hay personas que, bueno, pues que tienen un canapé y que no puede meter ni la escoba ni la fregona. Sí, con esa potencia limpia todos los rincones del hogar. Cualquier duda, cualquier demostración, allí donde tú quieras, nosotros te lo demostramos gratuitamente y sin compromiso. Y además, si llamas hoy, 900-23-2420, solo por llamar y pedir tu demostración, di que llamas de parte de Pepe y Monche y te llevas las bolsas a Raspacio para que guardes próximamente edredones, chaquetones, los rellenos nórdicos en las bolsas para que quede perfectamente la ropa y que no entre nada de polvo, ni humedad, ni suciedad. Las bolsas a Raspacio, si pides tu demostración gratuita, de Aqualimpia de Duracón, 900-23-2420. Y además, recordar, precio de lanzamiento, un 50% de descuento de Aqualimpia, y no pagues nada hasta el verano. 900-23-2420.
¿Te ha quedado claro? Yo creo que sí. Si no, marca ahora mismo el 923.
Más claro la demostración.
Claro que sí. 923-2420. Duracom. Hoy hemos hablado de tu Aqualimpia, porque ya es tuya, ¿eh? Aqualimpia Plus. Eso. Solo marcando ese 923-2420. Gracias, Blanca.
A vosotros.
Adiós.
Beso. Adiós, un beso.
El correu electrònic del programa és cope.catalunya@cadenacope.net.
Parli bon dia de bon matí, va dir el seu nom mirant a terra, ningú no el va tornar a sentir, excepte en somnis quan parlava a Cris. Mai va queixar-se de la instrucció, i en els permisos no marxava pas. Els mandos molt aviat s'hi van fixar, té bona planta i pot ser exemplar. Li deien, hey, noi, farem de tu un heroi. Si tots fossin així, s'adonaria el món. No cal sentir què et diu el cor, tan sols has d'obeir que el de més ja ho faig jo. En el quarter més un se'n reia d'ell, no rebia cartes, no deia pas res. Amb aquells ulls perduts a l'horitzó, semblava com si hagués nascut a un altre món. Va haver-hi un que es va intentar acostar, i ell va girar-li el cap. Va dir-li, tu t'has d'acostumar, amb el temps ja ho acceptaràs. Va dir-li, hey, noi, faran de tu un heroi. No volen pas saber què hi portes dins el cor. Només volen el teu valor. No importen els teus somnis i la teva opinió. Quan arribes aquí, la llibertat és il·lusió.
Tot un clàssic de la música rock catalana, l'Axan Busto ens acompanya, fins a la una, Montserrat.
Sí, després de la una, després de les notícies, hi ha més coses en aquest programa. Parlarem de teatre. La Ratonera, us sona? L'obra d'Agatha Christie, doncs, s'està fent aquesta obra de teatre al Teatre Apolo, en parlarem d'això. Parlarem amb els companys d'esports, que crec que ahir va jugar el Madrid-Barça.
Tenen un munt de notícies increïbles.
Parlarem d'economia i també
de
menjar amb el Miquel Sen, el nostre gastrònom. Això serà després de les notícies de la una. Fins ara.
La una, les 12 en Canàries. Ángel Espósito.
Mediodía.
Cadena COPE. Estar informado.
La capilla ardiente con los restos mortales de Adolfo Suárez en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso ha quedado abierta media hora antes de lo previsto para que los ciudadanos le rindan su último adiós. Congreso, Susana Moneo.
Así es, y cientos de personas siguen entrando al Congreso para rendir homenaje a Suárez. También continúan llegando diversas personalidades. Además, lo ha hecho también el secretario portavoz de la Conferencia Episcopal, que ha entregado a la familia de Suárez una carta de condolencias del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Blázquez, en nombre de todos los obispos. Y entre los que van entrando, la verdad es que va bastante deprisa ahora mismo esa fila. Hemos oído todo tipo de elogios de entre quienes han venido hasta aquí.
Ay, a ver si aprenden un poquito, que ya se va el molde. Ya como este molde ya no lo van a hacer.
Bueno, tenía 7 años, en la época del golpe de Estado tenía 7 años. Qué injusticia tan grande realmente, tanto por la parte política como por ciudadanos que hemos tenido con él, ¿no?
Se está entrando por la Puerta de los Leones y en el Salón de Irman en el libro de condolencias.
En Bilbao acaba de terminar el funeral en memoria del alcalde de la ciudad, Iñaki Azcuna, en la Catedral Vieja. Una catedral abarrotada para una misa funeral que han presidido los príncipes de Asturias. En este punto informativo está nuestro compañero de COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, acaba de terminar en estos momentos ese funeral por Iñaki Azcuna con un canto a la Virgen de Begoña, de la que el alcalde era especialmente devoto, por cierto. La ceremonia ha transcurrido solemne, sin contratiempos. En su humildad, el obispo de Bilbao, don Mario Iceta, ha destacado, entre otras cosas, el compromiso de Azcuna con el servicio público y su entereza ante la enfermedad que finalmente acabó con su vida. Con este funeral terminan ya los actos públicos oficiales tras la muerte del que muchos califican ya como el mejor alcalde que ha tenido Bilbao.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Un ciudadano catalán estaba al frente de la facción más violenta de los Latin Kings. La banda fue desmantelada hace unos días. Se puso al frente de esta chusma tras casarse en 2005 con la hermana de uno de los principales cabecillas de esa banda en Ecuador. COPE Barcelona, Flavia Codinas.
Baby White es el sobrenombre con el que le conocían dentro de la organización. Él es el creador de la facción más activa de los Latin Kings en toda España. El intendente de los Mossos d'Esquadra, Jordi Vascomte, explica que es precisamente gracias a ese vínculo familiar que llega a liderar la banda.
De la boda con la hermana de uno de los también caciques supremos, en este caso de Ecuador, facilita su ascenso dentro del estatus organizativo y jerárquico de Latin Kings.
En total hay 6 personas en prisión y con esta investigación se considera que la cúpula de los ALKN habría sido desarticulada.
Y Obama cree que Rusia debe pagar un precio por la anexión de Crimea. Se encuentra en Holanda, corresponsal en Ucrania, en Moscú, Ricardo Marquina.
El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, ha dicho que Ucrania va a retirar todas sus tropas de Crimea ante la creciente presión de las tropas rusas y de sus milicias paramilitares que amenazan la vida y la salud de los militares ucranianos. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ha dado instrucciones al Ministerio de Defensa de Ucrania para que lleve a cabo el traslado de las unidades militares desde Crimea a la Ucrania continental y evacúe a sus familias en el menor plazo posible.
Y en los deportes, la culpa de ayer del árbitro. Hola, Alcalá.
Como suele ocurrir. ¿Qué tal, Ángel? Hay indignación en el Real Madrid, que perdió el partido. Sergio Ramos pidió públicamente que Undiano no vuelva a arbitrar más al Real Madrid en los 2 meses que nos quedan de competición. Y Cristiano fue más lejos. El portugués del Real Madrid dice que alguien, en su opinión, tenía mucho interés en que el Barcelona ganara anoche en el Santiago Bernabéu.
Mucha gente no quería que hoy ganásemos, porque si ganábamos hoy, Barcelona estaba fuera, ya estaba descartado de la liga, así que yo entiendo también, para el modo general, era importante Barça sobrevivir en esta lucha.
Las palabras de Cristiano y las anteriores de Sergio Ramos podrían ser denunciados por el presidente de los árbitros ante el comité de competición. Además, a las 10 de la noche se completa la jornada 29, partido Almería-Real Sociedad, y a las 4 de la tarde en tenis juega Rafa Nadal para meterse en los cuartos de final del torneo Masters 1000 de Miami.
Gracias, Alcalá. Se quedan ya en su COPE más cercana.
La noticia la conoces en COPE.
Adolfo Suárez González ha fallecido.
Muchas gracias por todo vuestro cariño de parte de la familia.
En torno a las 3:03, esa es la hora oficial del fallecimiento, ha muerto el expresidente del gobierno.
Todos nuestros medios para tu información.
Adolfo Suárez fue un hombre de Estado.
Emocionado, compungido, de luto riguroso.
Que fue un gran hombre, al que políticamente, cuando estaba en vida, le quisieron enterrar muchos de los que le van a abrazar.
Gracias, Ernesto. Un abrazo. Mañana te escuchamos.
En estos momentos está terminada esta concentración con una cerrada ovación que podemos escuchar.
Gracias.
porque es el sonido que nos llega desde la localidad natal de Adolfo Suárez.
La última hora es lo primero.
Expongo una imagen. En el Congreso de los Diputados ya ondean las banderas de España. A media asta.
Adolfo Suárez, que ahora recibe la ovación de todo el Bernabéu, Manolo.
Bueno, una ovación al tronador.
Esto es tiempo de juego, pero es tiempo de información por encima de todo. Ha fallecido Adolfo Suárez.
COPE. Estar informado.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
La una, 5 minutets, comença la segona hora del teu matí de ràdio. El matí, COPE Catalunya i Andorra. I com no, perquè estiguis sempre ben informat, ben informada, àrea de servei, Montse.
I comencem, com sempre, aquesta hora, connectant amb el RAC. Allà està en Roger Serra. Bona tarda i bon dilluns.
Hola, què tal? Bona tarda, com anem?
Molt bé. Com ha començat la setmana, si parlem del tràfic?
Doncs més o menys bé. És a dir, hi ha hagut problemes habituals, podríem dir, a primera hora del matí. Ara deixem destacar-te dos punts. Per una banda, les comarques tarragonines, aquest accident que s'ha produït. De fet, ja fa estona, a la Nacional 340, a la zona de l'Arbós, doncs bé, encara s'hi treballa, es dona pas alternatiu als vehicles. Per tant, aquest punt sí que parlem de complicacions. Nacional 340, com et deia, a la zona de l'Arbós. I també destacar aquest tall que tenim de la Nacional 2 avui a la zona del Maresme per una prova esportiva. Està tallada ara mateix aquesta Nacional 2 des de Mataró fins a arribar a la zona de Calella. Tot aquest tram de la Nacional 2 tallat a la circulació, com et deia, a causa d'una prova esportiva. Recordeu que en aquesta zona teniu com a possible via alternativa l'autopista al Maresme. Aquestes serien les dues incidències ara mateix més importants a la xarxa viària catalana.
Gràcies, Roger. Fins demà.
A reveure, bon dia.
Adéu-siau. La gent del RAC, com sempre, en l'última hora, com també la Sandra Santiago al peu del canó, el Transmet, el transport públic. Alguna incidència a destacar, Sandra? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs no, avui continuem tenint una situació tranquil·la a tota la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, com dèiem, situació tranquil·la a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I per als que vulguin assistir al concert de Beyoncé d'aquesta nit al Palau Sant Jordi, recordar que també posarà en servei un servei especial d'autobusos de baixada a la finalització del concert que connectarà el Palau Sant Jordi amb la plaça d'Espanya. I això seria tot des del Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Sandra. I aquestes bones tardes també li traslladem a l'Anna Borrell des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Com està la situació? Endavant.
Bona tarda. De moment tenim un cel força clar. Hi ha intervals de núvols cap al Pirineu i al llarg de la tarda avançaran nuvolades des de l'oest, tot i que avui no esperem precipitacions enlloc. Les temperatures pujaran una mica aquest migdia, màximes de 17 graus a Barcelona i Lleida, 18 avui a Tarragona i 16 graus a Girona. I el vent a l'Empordà encara hi bufa tramuntana, moderada, anirà fluixant, però al llarg de la tarda hi ha la resta vent de ponent suau amb intervals moderats al litoral sud. Demà esperem un canvi de temps, tindrem un cel força ennuvolat amb precipitacions al Pirineu, sobretot a la Vall d'Aran, on arribaran a ser persistents amb una cota que, a més, baixarà fins a uns 700 metres només, per la qual cosa esperen recollir nevades de fins a 15 centímetres de gruix a la Vall d'Aran i d'entre 5 i 10 a la resta de comarques del Pirineu. També a la meitat est de Catalunya continuarem amb un cel molt tapat, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes ocasionals i podran ser localment forts. També la resta creixerà molt la nuvolositat al llarg del dia amb algun ruixat a la tarda. Les temperatures aquesta nit pujaran, també seran una mica més altes demà les màximes al litoral, tot i que el Pirineu quedaran més frenades i compta més amb el vent demà a l'Empordà, a la meitat sud, així com en cotes altes del Pirineu, i bufaran ratxes fortes de vent de nord-oest de fins a 70-80 km per hora en molts casos, i arribarem als 90 km per hora al prelitoral tarragoní, per la qual cosa s'activarà el nivell de color taronja. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies. I ara anem fins al Twitter. El nostre és @elmaticope. Per cert, cada dia som més. Moltes gràcies per seguir-nos. I nosaltres estem seguint ara mateix, que és el que són els trending topics, el que més comenta la gent. Continua sent la mort d'Adolfo Suárez, l'expresident. Es parla de la transició i tot el que va fer a la seva carrera política. També es parla de la Setmana dels Museus, Museum Week. És interessant perquè, per exemple, el Museu de Girona de Cinema també està dintre d'aquesta setmana per primer cop. cop. Es parla també d'un Diano Mayenco, aquest senyor que és àrbitre, que va de negre, ja no van de negre, i que va pitar ahir un partit que es va jugar Real Madrid-Barça. I també es parla de Sergi Busquets i, com no, de Leo Messi, que ahir va fer hat-trick, és a dir, tres goles, pelota per a ell.
La 1:10, no sé si et sona un programa que s'anomena Apropa Cultura, no? Doncs atenció, perquè és molt interessant quan parlem de solidaritat i d'inclusió social. La Montse t'ho explica.
A COPE, tot el dia pendents de l'última hora.
Voluntaris que ajuden a inserir agressors sexuals. Aquest és l'objectiu d'un pla pilot pioner a la Unió Europea.
La Generalitat ha posat en marxa un pla pilot per inserir agressors sexuals amb l'ajuda de voluntaris. Es tracta d'un projecte pioner a la Unió Europea en el que un grup coordinat per un expert supervisa el dia a dia dels participants.
I cada tarda a les 6 ho analitzem tot amb els seus protagonistes.
Carles Soler, responsable del programa Cercles per rehabilitar els delinqüents sexuals. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquests delinqüents estaran obligats a dur a terme aquest programa o serà tot voluntariat?
La tarda a COPE Catalunya i Andorra, amb Carles García Pastor.
Esports COPE, un equip que surt a guanyar amb protagonistes de nivell.
Buenos Aires, Argentina, César Ruiz Menotti, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, un placer saludarlo.
Nos decía Elena Condis que estabas triste, ¿no? Se ha ido un crack.
Ha sido un día muy malo para mi vida, muy malo. Bueno, me enteré de lo de Paco, me ha sido un golpe muy duro.
De dilluns a divendres, d'un quart de quatre a quatre de la tarda.
COPE, estàs informat.
Les notícies es poden llegir o explicar. Aquí te les expliquem com a tu t'agrada. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
El Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Caixa Fòrum de Barcelona, la Fundació Joan Miró i el Museu Picasso es sumen al programa socioeducatiu Apropa Cultura. En què consisteix aquest programa? Doncs ens posem a contacte amb la directora d'Apropa Cultura, que és la Sònia Gaïnsa. Sònia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per ser-hi amb nosaltres. En què consisteix exactament i a qui va adreçat aquest programa Apropa Cultura?
Hola, bon dia. Doncs aquest programa consisteix en acostar la cultura als grups de persones que estan més dificultats, que estan en risc d'exclusió social. Uh-huh. És a dir, bàsicament s'adreça a persones del món de la pobresa, sense llar, també del tot el món de la discapacitat intel·lectual, física i tot el tema del món de les presons, de l'addicció, mares amb fills, de problemes, és a dir, al final, tots els sectors són atesos per serveis socials, no?, del nostre país. Uh-huh. I consisteix, bàsicament, de fet, aquest programa ja porta bastants anys en funcionament, 5 o 6 anys. Primer érem només per teatres i auditoris i ara s'ha obert a museus. I consisteix, doncs, d'una banda, posar un preu entre 0 euros i 3 per qualsevol activitat o visita, és a dir, un tema d'accessibilitat de preu que és molt important. I per altra banda, doncs, que sigui d'una forma democràtica, no? És a dir, que no hagin de fer una carpeta per dir no tenim diners i som aquests,
clar,
sinó que a través d'un portal web, identificant-se i sabent que són doncs, grups socials, i tinguin accés a una oferta que ja els té en consideració amb una discriminació positiva en preu.
Mm-hmm.
Això és el que fa preu.
Sí.
Després hi ha altres consideracions. Clar.
Abans em parlava jo del Museu d'Art Contemporani, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Centre Cultural Contemporani, sí, Caixa Fòrum, Fundació Joan Miró, Museu Picasso. Podrien ser-hi més, però de moment tenim aquests, no?
Sí, tenim aquests perquè ens agrada anar a poc a poc i perquè ens hem donat compte perquè per treballar bé doncs, ens cal també fer més formació a tots els monitors, serveis educatius que estan liderant aquests projectes, doncs hem detectat que cadascú d'ells, per exemple, en sabia molt d'una àrea, no?
Mm-hmm.
Per posar un exemple, no? La Fundació Miró fa anys que treballa molt bé,
sí,
amb tot el món de la discapacitat visual i auditiva, no? Doncs el que han fet és fer unes jornades d'accessibilitat abans de començar, on, per exemple, ells han compartit amb tots nosaltres tota la seva, o sigui, amb els altres museus, em va dir així, no?, tota la seva coneixement, no?, i sabia que hem fet una jornada d'un dia al seu centre, no? Un altre exemple, doncs, el MNAC, per exemple, el Museu de Nacional, no?, doncs fa anys que treballa molt bé amb persones amb discapacitat intel·lectual i persones que viuen amb trastorn mental, no? Mm. Doncs tota la seva experiència, bagatge, tal, també l'hem posat en comú, no? De forma que al final, a vegades, només compartim el coneixement que tenim de forma específica i estem treballant millor, no? Mm-hmm. I pensem que per fer-ho bé, doncs, es tracta d'anar a poc, no?, assimilant maneres de fer, tallers específics, i poder atendre el màxim d'aquests grups que estem dient que són prou heterogènics, no? Uh-huh. I per tant necessiten també d'aquesta part de formació del personal i d'adaptació de tallers que potser tenen per escoles, doncs d'aquesta manera també estan treballant amb adaptacions per característiques de col·lectius específics, no? Uh-huh. Al final, per fer més accessible a la cultura, que és un dret.
I tant, i tant. No. Sònia, segurament hi ha molta gent que diu, estem parlant de centres i associacions que treballen amb persones en risc d'exclusió social. Persones, sí, de manera individual, poden anar-hi?
No. Realment, aquest programa té una característica molt, molt concreta i és que s'adreça únicament a centres socials com un recurs de lleure, un recurs de lleure de qualitat, perquè aquests educadors socials, a vegades les pròpies organitzacions, doncs puguin d'alguna manera gaudir d'aquest recurs per al seu dia a dia, no?, per les seves activitats. Mm. Aquest seria una mica el marc general. Sí que és veritat que dintre de la propa cultura hem creat una altra secció, anem a dir així, que també s'adreça a grups que no són tant del món de l'exclusió social, sinó del món de la salut, etc. No? Sí. Però sempre parlant d'associacions, no? Per exemple, l'Associació d'Esclerosis Múltiple, etc., també pot formar part del programa amb altres condicions, però també tenim ofertes per ell, no? Perquè pensem que d'alguna manera omplir de contingut les associacions que vetllen per un objectiu social o de la salut també és interessant. Uh-huh. Però sempre en aquest entorn, de centre social o salut o...
Abans, Sònia, parlaves del començament d'aquest projecte, una iniciativa de Propa Cultura que va començar, si no tinc mal entès, durant la temporada 2006, quan a l'Auditori va engegar aquell programa sí. socioeducatiu anomenat l'Auditori Apropa. Des d'aleshores sí. fins ara heu vist que la gent hi vol participar, que la gent hi vol anar, que entre 1 i 3 euros, que vol pagar per anar a visitar doncs, llocs que possiblement, amb el preu que hi ha normalment per la gent de carrer, no podrien anar-hi. S'ha vist incrementat el número de persones que visiten?
De fet, jo crec que part d'aquest creixement ha sigut motivat la positiva resposta de tots aquests centres socials que han valorat moltíssim, no només el preu, sinó tenir una experiència d'inclusió. Clar. Perquè, esclar, parlem d'espectacles o d'espais perquè que s'ofereixen al públic en general. Per tant, tenen l'ocasió doncs, de compartir butaca, espai amb el públic general, no? Uh-huh. I part d'aquests grups, per això, per ells, més enllà de l'espectacle cultural i tot, és la possibilitat d'estar en espais normalitzats de qualitat de la ciutat i gaudir d'aquesta cultura, no? Vull dir que fins ara, a vegades centres cívics, etcètera, és veritat, hi ha unes iniciatives fantàstiques, però faltava que els grans equipaments, no?, assumessin a fer un programa específic per acostar. Llavors, hi ha una cosa que també ens fa molta il·lusió i és que hem detectat que algunes associacions i serveis de respir, discapacitats, etcètera, ja compten amb aquest programa per fer les sortides, no?, ja planificades. I d'alguna manera s'està creant com un nou hàbit d'oci, de sortides, gràcies al programa. Llavors, això pensem que és molt positiu, no? Mm-hmm. Molt.
Sònia, per la gent que ara mateix ens estigui escoltant i estigui pensant, jo per X raons ara mateix estic en aquest grup de persona amb risc d'exclusió social, com ho haig de fer, on m'haig d'adreçar, on m'haig d'apuntar per poder gaudir també d'aquest programa a Propa Cultura?
Doncs sí, és molt senzill. Tenim la pàgina web, que és www.apropacultura.cat, és a dir, com el nom del programa, no? apropacultura.cat, i allà, a part de totes les explicacions i que es posa tota l'oferta, hi ha un apartat que es registra l'entitat, el centre social. S'ha d'omplir una fitxa i després nosaltres a la central doncs, determinem si és destinatària o no del programa i ja pot, bueno, ja li enviem tota la informació per començar a gaudir de tota l'oferta cultural.
Perfecte. Doncs ja ho sabeu, a propacultura.cat, allà teniu tota la informació i un cop més volem donar-vos les gràcies, Sònia, tu en aquest cas directora d'aquest programa Propa Cultura, perquè aquesta gent que no pot i que està en risc d'exclusió pugui també gaudir d'allò que gaudim els que per sort no estem en aquest grup d'exclusió i que també tenen tot el dret del món a la cultura com qualsevol altre ciutadà. Moltes gràcies i gràcies també a tots els museus que hi participen, que són molts, però tant de bo es vagin afegint més, mica en mica. No de cop, com dius tu, però mica en mica.
I també que comentar-vos que fins ara ja hi ha 35 teatres i auditoris de tot Catalunya. Vull dir que estem a 15 localitats també de Catalunya.
Perfecte. Sònia Gainsa, directora de Prova Cultura, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon
Adéu-siau.
Dia.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
La 1:20 minutets, m'imagino que ja saps què és, ja t'ho hem explicat molt bé, la Montse, què és Apropa Cultura. No deixem el món de la cultura perquè anem directament al teatre. Jo t'ho recomano personalment, perquè des del 28 de febrer i fins al 6 d'abril, tens temps fins al 6 d'abril, a no sigui que hi hagi una pròrroga, tens l'oportunitat de gaudir de La Ratonera, una de les grans obres de l'Agatha Christie al Teatre Apolo de Barcelona. I un dels actors que interpreta el coronel Metcalf és el Santi Báñez. Santi, bon dia.
Bon dia.
Gràcies, Santi, per atendre la nostra trucada.
Al contrari, gràcies a vosaltres. M'haurà de disculpar perquè estic a 38 de febre. Igual dic alguna bestiesa. Mentre no digui qui és l'assassí...
No ho diguis.
T'imagina't. Mare meva.
En tot cas, 6 d'abril segur que acabeu o hi ha possibilitats de continuar?
En principi està pensat així, però s'estan plantejant la idea d'allargar, perquè la veritat és que va molt bé. Mm-hmm. Tenim plens diaris i això en el temps en què corre que correm no és normal. Mm-hmm. Aleshores, valdria la pena aprofitar-ho. Yeah. Però ho estan plantejant. Nosaltres, en principi, no sabem res.
Ja, tu dius que no és que l'obra de teatre no és qualsevol, no? I els actors que esteu treballant no sou qualsevol, eh?
Bueno, la veritat és que és un clàssic, és una obra molt contundent, només per la història que et porta darrere, no?, d'aquests 62 anys, de com es va fer, que... En fi, doncs, clar, és atractiva, segurament, no? Mm-hmm. Però, en principi, l'obra és una... Es va fer per com una lectura de ràdio, o sigui, és una cosa curteta que ha acabat amb això. T'ho imagina com són aquestes coses a vegades, eh?
Sí, senyor. Sí, senyor. 62 anys triomfant a Londres. Quants? 10 milions d'espectadors, 20.000 representacions...
Una bestiesa, sí.
Una autèntica barbaritat. El dia que et proposen fer el paper del coronel Metcalf, et va impressionar, et va agradar, vas dir que sí al moment, t'ho vas pensar,
sí, Santi? Jo estava fent el toc-toc, uh-huh. I m'ho van proposar i, en principi, em va ser molt atractiva la idea, perquè el toc-toc era un personatge totalment diferent al uh-huh. que faig aquí, no? Uh-huh. I em era atractiu per això, no? Per treballar d'una altra manera. I després, per tot, perquè jo ja havia treballat amb aquesta gent, amb el sopar dels idiotes i amb el boing-boing, sí. I són una gent collonuda, els productors, uh-huh. I quan em van dir repartiment no m'ho vaig pensar gens.
No, m'imagino que el teu personatge no té res a veure amb Poirot, no? El gran Poirot de Agatha Christie, no?
No. Hi ha un altre personatge que s'hi acosta una mica més.
Sí?
El pare Piccini, potser s'hi acosta una mica més. Uh-huh. Que no físicament, però de locura, de personatge. Uh-huh. El meu, no, és un... Se gustaria potser un lord d'aquests pesats anglesos.
Escolta, l'assassí està a l'escenari o està entre el públic? On està l'assassí?
Sí, ja saps, sempre entre el públic.
Bueno...
Sí, home, això no ho digues a ningú, eh?
No.
Et dono una pista, està per les taquilles.
Està per les taquilles. És una obra només per estar pendent del que passa, dels diàlegs, o també per riure, per passar-ho bé?
No, la veritat és que té un toc d'humor anglès, aquest humor subterrani, irònic. I passa molt bé. La veritat és que jo quan vaig veure que eren 2 hores vaig pensar, ostres, perquè no estem acostumats a això, ja fem un tipus de teatre més àgil, més... I aquest, clar, és així, no?, i en mitja part. Però passa molt bé, perquè està construït d'una manera magistral. I a més el director ho ha fet... No sé si l'heu vist, l'obra.
Jo no he pogut encara, però jo tinc temps d'anar-hi.
No, jo l'he vista, eh?
La Montserrat l'ha vist.
L'has vist. Doncs té aquest toque cinematogràfic de les musiquetes i els personatges acaben convertint-se en entranyables. Suposo que... I la història és tan loca que realment té tots els ingredients. No es noten les 2 hores, no es noten.
I m'imagino que l'intenteu també és captar, perquè clar, és una bella història d'intriga, però intenteu captar personatges, perdó, públic jove, no? M'imagino,
sí,
aquesta és la idea, la intenció,
sí.
Santi.
I escolta'm, n'han tingut molt, perquè ja, clar, ja han vingut moltes escoles. I vam pensar, ostres, han vingut perquè els han obligat, no? I s'ho han passat bé. Aleshores, està molt bé això, que vegin un altre tipus de teatre i que el disfrutin. Sí, sí, tens raó amb això. Ha vingut, bueno, suposo que igual entren al temari, no? A veure un clàssic o a veure un... I allò que dius, ostres, em faran aquí, m'avorriré. I s'ho han passat bé. Això és molt, molt agraït. Perquè la canalla jove són molt... No es tallen un pèl. Vull dir, si
no, són sincers, no exacte.
Sí, no tenen cap... No tenen humor anglès,
ells. Si t'han de tirar un tomàquet, el llencen, eh?
Vull dir, sí, home.
No, perquè no deixen entrar frutes i verdures, i sobretot amb la crisi, però si no volen aplaudir, no aplaudeixen,
no aplaudeixen.
Sí, sí. Està clar.
Sí, no, sí. Claríssim.
Per cert, la ratonera, ho dic perquè no ho hem dit fins ara, però és evident que feu la versió en castellà.
En castellà, sí.
En castellà. Hi ha alguna possibilitat de fer-lo en català? S'ha plantejat o no?
No, en principi es va plantejar així d'entrada ja, eh? D'entrada. Suposo que, no sé, per respectar el test que havien fet la traducció de l'anglès i el havien estat fent a Madrid 3 o 4 anys, el van fer, aquests mateixos productors, volien respectar aquest text, suposo, eh? No ho sé. Va bé, la veritat és que hi ha molta gent que aquí a Catalunya que no va al teatre perquè encara que l'entengui, que el parli, no, que no... Li costa, encara que l'entengui el català, no? I en tant en tant acostar-se a aquesta realitat també està bé.
Clar que sí, clar que sí. Doncs la ratonera la teniu de moment fins al 6 d'abril al Teatre Apolo de Barcelona i entre molts dels actors que treballen, el Santi Ibáñez. Per cert, Santi, avui, si estàs així, avui feu descans o feu...
Avui fem descans. Però ahir et juro que estava igual i no em vam fer.
Pues cuida't molt. Una abraçada
no
molt gran.
Nota, eh? Per
moltes
cert,
gràcies.
Feliç dia del teatre, que no sabem exactament si és el 27, si és el 23, perquè aquí
aquesta setmana és el Dia Mundial del Teatre.
El dia que s'acaba, vols dir?
No, el Dia Mundial del Teatre, que no sabem si és... Avui...
Nosaltres vam gravar-ho per avui. O sigui, avui comença l'emissió. No sé si és avui o és demà.
Gràcies, Santi, que arriba a la Publi. Una abraçada molt gran.
Molt bé.
Cuida't.
Igualment, moltes gràcies.
Adéu.
Santi Ibáñez al Teatre Apolo, la ratonera, ara la publicitat.
De dilluns a divendres, de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Janet, los Irex, Santi Carulla dels Mustangs, los Diablos, los Manolos, tots units en una festa benèfica per a nens en perill d'exclusió. Divendres 28 a les 9 de la nit a Luc de Gas. Ja pots comprar la teva entrada solidària a atrapalo.com. Col·labora Cadena COPE.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante más mampara. Desde 990 euros masiva. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros masiva. También puede reformar su cocina desde 6.900 masiva. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sanz 316. 93-448-1768.
Si le han comunicado que tiene cataratas, el Instituto Oftalmológico Tres Torres tiene la solución rápida e inmediata. Mediante una intervención de tan solo unos minutos, recuperará la visión de forma prácticamente inmediata, usando la última tecnología en microcirugía. En Instituto Oftalmológico Tres Torres, la primera visita informativa es gratuita. Diga adiós a las cataratas en Instituto Oftalmológico Tres Torres. 93-200-9879. 93-200-9879 o www.iott.net.
Sabem que moltes famílies van perdre el seu habitatge el 2011 a Catalunya, però el Servei de Mediació de l'Habitatge de Càritas va fer que moltes arribessin a acords amb propietaris, llogaters i entitats financeres. Servei de Mediació de l'Habitatge de Càritas. El nostre objectiu és evitar al màxim la pèrdua del domicili familiar. Més informació a caritasbsn.org.
Amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca i Cadena COPE.
Resofoco es una comedia sofocática y total.
¿Sofocática? ¿Qué pasa, que no lo he entendido?
Resofoco es una comedia sofocática y total.
Sí, en el Teatro Condal y solo 5 semanas. No me la voy a perder.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono, porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo Dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
La 1:30, 12:30 en Canarias.
Ángel Espósito.
Mediodía.
Cadena COPE. Estar informado.
Por la capilla ardiente, Adolfo Suárez en el Congreso de los Diputados continúa rindiendo homenaje a los ciudadanos anónimos que desde esta madrugada han hecho fila para pasar ante el féretro. De los últimos en dar el pésame a la familia han sido el portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo. María Daván.
José María Gil Tamayo visitaba la capilla ardiente de Adolfo Suárez y entregaba en mano a la familia una carta escrita por el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, en la que expresa la condolencia de todos los obispos. Gil Tamayo elogiaba el ejemplo cristiano del expresidente y los valores que encarnaba.
Su afán reconciliador, su afán de cohesión social, su afán de apostar por un país que merece todo el esfuerzo de los ciudadanos en libertad y en concordia, superando pues intereses particulares. Yo creo que esta es la gran lección humana, política y para un cristiano también de entrega al bien común, que ha sido y es Adolfo Suárez.
Se cuentan ya por centenares las personas que están pasando por esta capilla ardiente para ofrecer último adiós a Adolfo Suárez.
Entre los muchos que le han rendido homenaje, también ha estado en la capilla ardiente Salvador Sánchez Terán, exministro del gobierno de Suárez y expresidente de COPE, quien se ha referido a la gran labor de Adolfo Suárez.
Esta mañana, con otros dirigentes, hemos estado acompañando a ese acto tan emotivo y tan solemne. Pues una profunda emoción. Trabajé 5 años con él, una gran lealtad hasta el último momento y luego un afecto inmenso a él y a su familia.
El ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, está de viaje en Manila. Allí se ha referido a cómo habría afrontado el expresidente Suárez un panorama independentista como el actual desde Cataluña. Enviado especial a Manila, Manuel Ángel Gómez.
A García Margallo le han planteado en una rueda de prensa en Manila cómo habría hecho Adolfo Suárez hoy para encontrar una solución a los problemas en las relaciones con Cataluña. El ministro de Asuntos Exteriores, que formó parte con Suárez de la OCDE, ha dicho que el expresidente del gobierno habría abordado la cuestión catalana igual que lo está haciendo Mariano Rajoy. García Margallo está en Filipinas con una delegación de empresarios para fomentar la presencia de inversiones de España en este país.
Debido a los 3 días de luto por la muerte de Suárez, Mariano Rajoy no ha acudido a la tercera cumbre sobre seguridad nuclear que se celebra en La Haya. Se espera en estos momentos la llegada de Obama, que ya está en Holanda. Enviado especial Miguel Sánchez.
El presidente de Estados Unidos ha mantenido ya la primera de las reuniones con las que quiere perfilar una posición única para que la comunidad internacional hable con una sola voz en la crisis de Ucrania. Después de reunirse con el primer ministro holandés, Mark Rutte, y agradecerle su hospitalidad, Obama ha señalado que Rusia ha de pagar un precio por la anexión de Crimea. Falta por ver cuál es ese precio. El presidente de Estados Unidos va a reunirse con los líderes del G7 esta tarde para fijar ese mensaje de advertencia, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Kerry, analizará la situación con su homólogo ruso, Sergei Lavrov.
Les dejamos ya con El Espejo y con José Luis Restán.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra. La ràdio més propera.
Com cada dia a la 1:33 a través de les emissores de COPE Catalunya i Andorra, continua al matí fins a les 2 i ho fem parlant avui més que mai de futbol. Silvia Ortiz, bon dia.
Hola, bon dia.
José Luis Gil, bon dia.
Serà per vostè, senyor Collado. Bon dia, bon dia.
Fantàstico dia, fantàstico, fantàstico.
Fantàstico dia.
És un dia 4.
Excepte per un. Responsable d'aquesta minisecció, li comunico, senyor Collado, la meva dimissió temporal. Li deixo en mans de la Silvia Ortiz, millors mans que les meves, sense cap mena de dubte. No. Tornaré per parlar de l'Espanyol i per donar pas a Quique Iglesias a la Volta a Catalunya. Gràcies, adeu-siau, bon dia. No. Enhorabuena a los afortunados.
Tú quédate y pringa porque los del Real Madrid no han sabido perder, por lo menos esos dos jugadores que hablaron ayer.
No estoy.
El senyor Gil sí, eh?
Ell sí.
Ha reconegut que no era penal d'Alves.
Ah, vale.
Que el penal a Neymar pot ser, que el penal a Iniesta és.
Se per tant, ell
no plora com els altres madridistes.
Vostès se'n recorden d'aquelles vinyetes d'Òscar en los buenos tiempos de la Liga Española, eh?
Mm.
Aquelles vinyetes de Muratalla, que fots! Doncs això, espera.
En tot cas, en aquests moments la Montse ho ha portat explicant tot el matí, perquè esta era tendència en Twitter, les paraules de, més que les de Cristiano, les de Ramos són les que
del germà.
Li poden caure una sanció, li pot caure una sanció a Ramos, crec, no?
Els dos, perquè els dos
Cristiano
parlen
també?
Sí, perquè Cristiano diu que hi ha gent a qui no li interessava que ahir el Barça guanyés. Això què vol dir? Que la Lliga està adulterada, que hi ha gent per sobre que volia que el Barça guanyés ahir al Bernabéu. Per tant, Cristiano també està apuntant als estaments i també podria tenir una sanció. Ja veurem, eh? Senyor Gil, ajudi'm, però, jo crec que no hi haurà sancions,
però,
eh?
Però el nou comitè de competició, aquest nou que s'ha creat, que es va reunir la primera vegada un diumenge fins i tot, aquests crec que són bastant...
Sí? Són a veure, si se senten ofesos...
I la targeta vermella aquesta li treuran o no?
Recordem, jo crec que no. A veure, és un penal, és una ocasió manifesta de gol, jo crec, per tant...
És apreciació arbitral, per tant, encara que el Madrid presentés recurs,
però
jo crec que no tirarà endavant. No tirarà endavant perquè si el comitè li treu aquesta targeta està allò que es diu rearbitrando, no? Llavors,
però,
quan són temes d'apreciació, difícilment, han de ser molt evidents les imatges perquè...
És
perquè
ocasió manifesta aquest... de gol, no, la de Neymar?
No, és que no hi ha cap més volta de fulla.
Potser Neymar l'hagués fallat,
o penal i vermella...
No, amb la nit que portava,
o targeta groga Neymar per llançar-se a la piscina.
Sí, una cosa, però en tot cas, estareu d'acord, m'imagino que en una cosa estarem d'acord segurament els 4, els 5 i els milers que ens poden escoltar. Vull dir que ningú esperava un partit com aquest i un resultat com aquest. Ningú, vull dir... No?
Poca gent. Jo sí que vaig sentir, a Manolo Lama, el vaig sentir parlar de que seria un partit amb molts gols.
Sí?
I crec que aquí l'ha encertat,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Però 7 gols?
Sí. Jo crec que del Madrid, realment, els únics que van jugar bé van ser Benzema i Di Maria.
Ah, sí?
Jo crec que els sí.
I les tres que va fallar?
Perquè
I les tres que
Cristiano
va fallar,
Ronaldo, ¿dónde estaba peinándose? ¿En qué gina? Luego, Xavi Alonso...
Però si he dicho que no estoy.
Bueno, va, pues adiós.
Adiós.
I del Barça... Home, la veritat és que Neymar una mica va apretar a córrer i també, jo no sé si el tema de l'anunci dels auriculars li ha sentat o mal a...
Lleig, Rodríguez, lleig.
Perdona, però és que ese jugador tampoc dio el toque ayer.
Chapó, per cert, tema anunci per Josep Maria Bartomeu, president del Barça.
Que han demanat que es retiri,
que va dir que es retiri.
Explica la història de l'anunci,
sí,
que segurament...
Pensant,
a veure, explica-ho.
Hi ha un anunci d'una marca d'auriculars que fa Cesc Fàbregas, en el qual apareix una imatge de l'afició del Real Madrid molt adulterada. Apareixen com radicals, nazis, amb bengales, amb botes amb punta de ferro, i va haver molt enrenou, perquè, clar, aquesta imatge de l'afició del Real Madrid jo crec que no és correcta.
No.
Si més no, per la gran majoria d'afició del Real Madrid.
Clar.
Per tant, se li van a preguntar al president Josep Maria Bartomeu pel tema i ell va dir que no els agradava el contingut de l'anunci i que havien demanat a la marca d'auriculars que el retirés. És un anunci que aquí a Espanya no s'està veient, s'ha vist als informatius d'esports, però no s'està veient. El que sí que s'està veient és per les xarxes i, per tant, aquí és on s'ha generat tot l'enrenou, no?, i tota la polèmica.
Ahir les xarxes anaven calentes, eh?, contra aquest anunci, deien de tot.
Escolta'm, els àrbitres, què passa? Quan embuli li va bé, t'agrada, i quan no, ho dic perquè aquest senyor un dia, no?, és el que va xiular a la final de la Copa.
I és el que Iker Casillas diu que s'abraça amb ell sempre
correcte,
que el veu,
correcte.
No?
Què ha passat?
Ara potser ja no.
Ara ja no els agrada tant. A més, diuen que és un dels... aquest estava també... com es diu això? Era un dels escollits per pitar aquest Mundial, no? Es veu que en el llistat d'àrbitre...
Sí.
I en principi anava a pitar un altre àrbitre, però que era del Madrid, i llavors aquest era descartat i el segon era aquest, no?
I Torralde González, que ha dit que ell no va al Mundial perquè un dia Nomayenko és millor que ell.
Bé, en tot cas...
A veure, va cometre errades, però al final...
Bueno, mire, errades o no errades, en tot cas la Lliga torna a estar viva, molt viva. Mm-hmm. No hem d'oblidar que el líder en aquests moments és l'Atlètic de Madrid, empatat amb punts amb amb el Real Madrid, té un millor gol average, 70 l'Atlètic, 70 el Real Madrid, 69 el Barça, un punt, i després ja tenim l'Atlètic de Bilbao i la resta. Vull dir, estem en una lliga a 9 partits, vull dir, d'aquelles increïbles, com deia aquí el que deia Luis Aragonés, no? Que la Liga se juega los últimos 9 partidos, que razón tenia el bueno de Luis Aragonés, eh?
Una vegada més, eh? Una vegada més. I l'única dada nova, és que després d'aquesta jornada, l'Atlètic de Madrid és l'únic equip que depèn de si mateix per assolir els títols, per assolir el títol de Lliga. Si guanya els 9 partits, no hi ha res a fer. Ara, l'últim és on és.
Efectivament.
És el Camp Nou, sí. Contra el Barça.
Barça-Atlètic de Madrid tanca la Lliga, vull dir, d'infarto.
I escolti, no tenim temps d'aturança, eh? Sí, sí. Dimecres, 8 de la tarda, Barça-Celta. Dimecres, 10 de la nit, Sevilla-Real Madrid. I l'Atlètic de Madrid que rep... que rep el Granada a casa.
I el cap de setmana tenim...
I el cap de setmana torna a haver-hi Lliga. Tenim derbi a Cornellà. L'Atlètic de Madrid va a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao. O sigui que això podria... D'aquí a dilluns vinent podríem estar parlant d'un panorama absolutament diferent.
Sí, que canvies totalment, clar.
De totes maneres, aquest Barça, jo crec que encara sí, però no, eh?
Estic d'acord.
Sí, però no, per què dieu això?
Estic d'acord.
Hem guanyat,
té molts problemes defensius al Barça. Ahir va patir molt. El Real Madrid es va poder posar 3-1 en la primera part. I no es va posar perquè l'amic Benzema, senyor Gil, l'està maleint constantment.
Benzema.
No va encertar. També és veritat que Neymar tampoc va encertar.
Neymar
va estar minuts.
Fatal.
Per tant, errors d'uns, errors d'altres, però el que tu deies, el Barça no dona... És lleig dir-ho després d'haver guanyat el Bernabéu, sí, un partit èpic.
No dona confiança.
Però...
Jo pateixo...
A veure quina imatge donen demà passat contra el Celta, a casa.
Jo crec que perdrem.
Suerte que no da como.
Si no estuviera Valdés en este equipo, yo no sé qué va a pasar cuando se vaya Valdés.
Si llega a dar confianza...
Tampoc va tenir Valdés el millor comiat del Bernabéu, perquè el primer gol... Ell mateix estava bastant enfadat de la seva actuació. De la seva actuació. De la seva personal. Perquè jo crec que en aquella acció pot fer...
Fem un alto en el camino i saludem el Quique Iglesias, que està en la volta, i si no agafarà la bicicleta i marxarà.
Què volta? De l'esquina?
La volta. Quique, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, companys, des de la ruta, eh? Com es sol dir, la primera etapa d'aquesta volta a Catalunya, aquesta volta que sembla un Tour de França, eh?
No hi ha millor... Canta la xicharra, Iglesias!
No hi ha millor participació possible en una prova per etapes. És millor que el Tour de França aquesta setmana, aquesta volta, reuneix a corredors de la categoria de Chris Froome, de Nairo Quintana i de Purito Rodríguez, per exemple, que és el podi del Tour de França, i de, sobretot d'Alberto Contador, que és l'home d'aquest inici de temporada després de la seva victòria a la Tirreno Adriàtic. Com dèiem, primera etapa, 169 quilòmetres, des de la una del migdia estan ja disputant aquesta etapa Calella, és a dir, que ens hem quedat aquí a Calella de la Costa, esperant que arribin aquests corredors, de moment dos escapats, el belga Valer del Lotto i el francès del Cofidis Le Marchand, que porten 3 minuts d'avantatge sobre el gran grup. En principi, doncs, totes decidiran els darrers 40 quilòmetres, perquè a 41 quilòmetres de l'arribada està a la pujada de l'alt del Montseny, el gran cim del territori català, i a 18 quilòmetres de l'arribada també estarà la pujada de tercera categoria al coll de Collsacreu, aquí, doncs, tot al voltant del Maresme. Així que a 4:45 de la tarda explicarem hi ha el butlletí de COPE de les 5 de la tarda, qui és el guanyador d'aquesta primera etapa de la Volta a Catalunya, que tindrà com a etapa reina dimecres i dijous l'arribada a la Molina dimecres i a Vallter 2000, la estació invernal de Vallter 2000 del proper dijous.
Gràcies, Quique, una abraçada.
Una abraçada.
I escolta, ja que hem escoltat el Quique, per no barrejar coses, l'Espanyol amb el Levante no va poder, no acabo d'entendre jo, no?
Doncs miri, escolti, s'acaba la Lliga, la gent està molt justeta, el punt no li venia malament al Levante, el punt no li venia malament a l'Espanyol, el Levante és un equip d'aquells que es diuen férreos, rocosos, difícils de jugar-los, i escolti, un puntet més, 37, queden 5 per la permanència, demà juga l'Espanyol a les 8 de la tarda al camp del Màlaga, la Rosaleda, Aguirre torna a fer la mateixa convocatòria del Calderón i del partit de Cornellà contra el Levante, i destacarem dues frases. La primera, que només parla del seu futur amb Pere Arnau, que no parla amb Collet, ai, ai, ai. I després s'ha marcat un speech en el sentit de que, sigui qui sigui l'entrenador la propera temporada, tindrà un panorama de retallades econòmiques, fitxatges a cost zero, un panorama que no permetria pensar en opcions europees per l'equip, que és el que una part de l'espanyolisme li estaria demanant ara mateix a l'equip i al mateix Javier.
Escolta, mira, l'última hora del Barça, Sílvia, tenim alguna última hora? Avui
sí, han entrenat aquest migdia a les 12 i Puyol ha començat a fer treball de camp, s'està recuperant d'una sobrecàrrega al genoll dret, veurem...
Està fatal, Puyol.
Sí, no crec que per dimecres pugui estar, però potser contra l'Espanyol sí.
Potser sí, no? I ha parlat algú més, el Tata?
Van parlar tots ahir. Van dir tots ahir. El Tata va dir que nos dieron por muertos, però nos hemos reintegrado en la Liga. I Leo Messi va dir que aquest equip sempre respon en les grans ocasions. Gran Leo Messi.
Se defina el tall del Tata de hemos revertido la situación, volvemos a estar en la punta de la Liga.
Ara que dic Messi, m'ha vingut al cap allò dels vòmitos de Messi, qui també ha vomitat és en Pau Gasol.
Pau Gasol, sí, en observació clínica, en el partit que jugava Lakers a la NBA, victòria dels Lakers, però Pau Gasol que donava aquest ensurt. Estarem pendents a Esports Cope de la última hora del pivot de Sant Boi. Igual que felicitarem a l'Andorra de bàsquet, que ja té el dret esportiu de jugar ACB la propera temporada. Ara calen uns requisits econòmics. 4 milions i mig d'euros, Estarem a Andorra per saber d'on sortiran, si és que poden sortir aquests 4 milions i mig d'euros. I escolti, una vegada més, ja s'esgoten els adjectius. Marc Márquez, comença el Mundial de MotoGP de la millor manera possible, guanyant el Gran Premi de Qatar, o sigui que primera victòria al sac.
Sí, sí, és al·lucinant. Per exemple, Collado, que el baloncestista és que ha deixat amb la nòvia.
Com?
A lo millor, que dic el Pau Gasol, que s'ha deixat amb la nòvia, després de 5 anys...
Han trencat?
Sí, que no ho sabíeu.
No ho sabíem, sí. No, el bueno, corazón no...
És el que fa viure a prop de Sant Boi. Que...
Cope de Lux.
En Cope de Lux, Momento Deporte, s'ha deixat amb la nòvia. Portava 5 anys i es veu que això, anímicament, ho està passant malament. Esto lo tendría que saber usted, señor Gil.
No, jo en aquestes coses...
Quin s'encarga del bàsquet aquí?
En aquests terrenys no hi entro.
Llamaré a Galilea.
Si entro en aquests terrenys, acabaré sent comentarista de programes de televisió i no...
Bueno, però l'estat anímic en parella... Això fa molt...
Afecta, sense cap mena de dubte.
Home,
tot afecta.
Cristiano estava trist un temps, jo ja te contaré un dia per què. Dime la pregunta.
Poseu-li titular al clàssic. Facebook.com/EsportsCopeCatalunya, al Twitter @EsportsCope. Tenim un parell d'entradetes pel Barça-Celta de dimecres.
Pues jo pondria... Vaya suerte.
Una bona notícia.
Messi.
Uf, Messi.
Us vull donar una bona notícia, que no, que el govern no pujarà els impostos. Ara ho expliquem, eh?
Segur?
Sí, segur. 3/4 de dues...
Gràcies.
Esports Cope, un equip que surt a guanyar.
Mira, estoy saludando a Boys en Crisis.
Hombre,
¿qué tal?
Que se ponga.
¿Cómo estás?
Ahora, se lo ponen directo.
Boyan.
¿Qué tal?
¿Cómo está el Minguella, eh? ¿Qué tal, senyor? Bona tarda.
Bona tarda.
¿Cómo va la vida?
Que m'ha enganxat, que ara acabar
de dilluns a divendres, d'un quart de 4 a 4 de la tarda.
Cope, estàs informat.
100 acciones para tu información.
Acción número 75.
Empleo, salud, familia, economía. Nos preocupamos de lo que te preocupa.
Javi Nieves, de lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE.
Estar informado.
La 1:46 minutets, és hora d'obrir micros als nostres col·laboradors. I el primero de los lunes és nuestro buen amigo, profesor d'ICADE, economista Gonzalo Gómez. Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ahora, comentaba con los compañeros de deportes que le queríamos dar una buena noticia a ellos y a la audiencia, que parece que ayer, creo que en Zaragoza, el ministro Montoro, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, pues dijo que Mariano Rajoy bajará los impuestos con la reforma tributaria y aseguró que no va a subir otros en compensación. Es decir, no bajarán unos y subirán otros, ¿no? Eso no se va a producir, seguro.
¿Dijo que era un chiste o...?
No, lo dijo en serio. Vale, no. Lo dijo en serio, me parece, ¿no, Gonzalo?
Eso dijo, ¿no? Lo dijo un poco a raíz del informe de la reforma del sistema fiscal español, ¿no? Mm. Y ahí, como bien sabrán, porque se ha comentado ya varias veces, pues se decía que para poder tener espacio para bajar algunos impuestos sería necesario que algunos productos, por ejemplo, del IVA, subieran del tipo reducido al tipo general, ¿no? Y esta es la opción que parece que el ministro ha descartado. Lo que yo no descartaría 100% es que, por ejemplo, viéramos alguna subida en impuestos especiales, los llamados medioambientales, ¿no? Por ejemplo, los de la gasolina o quizá los del alcohol, ¿no?
¿Y el tabaco también? ¿El tabaco?
Y el tabaco es posible, pero bueno, todavía esto es puramente especulativo, ¿no? Sobre todo porque lo que sí parece quedar claro en el informe es que efectivamente si queremos bajar el IRPF y si queremos bajar impuestos a sociedades y a la vez cumplir con los objetivos de Bruselas,
pues algo tendremos que tocar para arriba, dado que el crecimiento todavía no va a ser tan fuerte.
Bueno, vamos, yo siempre intento poner primero las buenas, las malas después, pero intentamos siempre buscar alguna noticia, al menos que sean optimistas. Por ejemplo, el ministro de Industria, el señor Soria, ha confirmado ya que va a haber devolución a los consumidores en su recibo de la luz en los próximos meses. Eso es bueno, me imagino, claro, eso es una buena noticia, ¿no?
Eso tiene una doble vertiente, ¿no? La primera, obviamente, yo creo que cuando se produce un error de estas características, el hecho de que el gobierno como supervisor y regulador lo detecte y lo corrija, es un mensaje claro de que un poco de seriedad, ¿no? Y de que determinado tipo de conductas, pues no se van a permitir, no se van a dejar pasar gratuitamente, ¿no? Y luego, obviamente, tiene un impacto directo sobre el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Que vamos a notar, no va a ser mucho, pero algo notaremos en nuestra cartera que tenemos de más, ¿no? Lo que en principio, pues oye, pues puede traducir en salir un día más a cenar o en gastar un poquito más, que tendrá, obviamente será pequeño, pero seguro que un impacto positivo a nivel agregado en la economía, ¿no? Menos. Con lo cual yo creo que es una buena noticia, ¿no? Y lo también lo deseable sería que obviamente ese tipo de correcciones no tuvieran que hacerse, ¿no? Que no nos pegaran primero el susto y luego la corrección.
Claro, claro. Por cierto, no sé si van a dar sustos o no, pero hoy los inspectores de la Unión Europea están hoy en Madrid para la primera evaluación tras el fin del rescate bancario, coincidiendo con la despedida de Adolfo Suárez. Madrid hoy está viviendo un día muy, muy especial, pues con su recuerdo, pero los inspectores me imagino que no han suspendido su visita a pesar de la despedida de Adolfo Suárez.
No, yo creo que su trabajo es más bien técnico, ¿no? Con lo cual simplemente iba a decir que es una visita de cortesía, no es tanto eso, porque una vez hemos terminado ya el proceso del rescate, es cierto que su tarea es más de comprobar que todo sigue en la buena línea, ¿no? Que el rescate del sistema financiero sigue bien, que las entidades financieras siguen siendo solventes, siguen caminando en esa dirección, y yo creo que forma parte de lo habitual en este tipo de acuerdos, no solamente con la Unión Europea, sino también con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Siempre que hay un préstamo de estas características, se produce más que una supervisión, reuniones posteriores para analizar el impacto y que también se produzca un aprendizaje mutuo de este tipo de procesos que puedan ayudar en el futuro a otros países, ¿no?, que se encuentren en una situación similar.
41.300 millones de euros, exactamente esa es la cantidad, ¿no?, que ha prestado la Unión Europea a la banca española.
Exacto, que, hombre, así dicho, es mucho dinero, sí. Sobre todo si lo comparamos con lo que ganamos, ¿no?, la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, si lo comparamos, si lo ponemos en términos de PIB, es alrededor de un 4%, que aunque es una cantidad importante, es menor que lo que hemos visto en otras economías, ¿no? Como por Irlanda, que llegó a casi...
Una última cuestión referida a esa visita de los hombres de negro, de los inspectores de la Unión Europea hoy a España, a Madrid. ¿Estos señores también controlan si los bancos, ese crédito que han recibido de la Unión Europea después fluye en forma de crédito a los pequeños, medianos empresarios y al ciudadano? ¿Controlan eso o no?
Sí, controlan absolutamente todo, ¿no? El crédito al sector privado es una de esas variables fundamentales que hay en los análisis de cómo le va a un sistema financiero y cómo le va a un país, ¿no? Con lo cual, forma parte de su trabajo el asegurarse de que el crédito fluya cuanto antes posible y lo mejor posible al sector privado para que la economía pueda volver a crecer. Uh-huh. O sea que yo diría que sí que es parte de su trabajo, aunque obviamente su principal función cuando realizaron el rescate era evitar el colapso, ¿no? Y una vez evitado eso, podemos empezar a pensar en lo siguiente.
La última cuestión, lo dijo la semana pasada, no lo pudimos comentar contigo, el presidente de la patronal española, el señor Rosell, dijo textualmente, avisó que cree él personalmente que los salarios ya han caído suficiente, que no tienen que caer más en España, y ha pidió incluso un salario mínimo para los más jóvenes. ¿Eso solo son palabras para un titular o cree realmente que la patronal española está en eso?
Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Sí que parece que el ajuste vía salarios, si no ha tocado fondo, está muy cerca de hacerlo. La economía española está ya creciendo su sector exterior con cierta fluidez y parece que en los próximos años seguirá esta misma línea, ¿no? La parte del salario mínimo para jóvenes, yo creo que por donde podría ir está hablando de una diferenciación de un salario mínimo general y un salario mínimo especial posiblemente más bajo para jóvenes. Uh-huh. De manera que ese intercambio que siempre sucede, ¿no? Cuando existe un salario mínimo más bajo, en principio debería aumentar el empleo que se crea para ese tipo de personas, aunque sea
a un salario más bajo, ¿no? Bien. Con lo cual yo creo que su intención en ese sentido sería, o su sugerencia en ese sentido sería, separar entre dos tipos de salarios mínimos, uno genérico y uno para jóvenes.
Bueno, oye, una última hora que estamos viendo ahora en pantalla a través de Europa Press. El Colegio de Economistas de Cataluña ha presentado hoy un informe o una encuesta donde dice que más del 80% de los economistas catalanes apuesta por la reducción de las cotizaciones sociales y rechazan una futura subida del IVA. Eso, bueno, no solo los economistas, ¿no?, sino la mayoría de ciudadanos, me imagino, ¿no?
Claro, claro, y las cotizaciones a la seguridad social sobre todo, ¿no? Porque yo creo que en el fondo son un impuesto sobre la creación de empleo. De modo que si conseguimos, si tuviera que bajar un impuesto, creo que el primero que bajaría serían las cotizaciones sociales. Con una tasa de paro del 25% podría animar la contratación y podría favorecer que la recuperación económica fuera llegando, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo no puedo más que suscribir esa sugerencia o esa visión.
Hombre, es que por ejemplo, déjame que diga una cosa, por ejemplo, si quieres ser autónomo en Londres pagas, me parece, 18 euros mensuales. Claro. Y aquí estamos pagando entre 260 y 350 euros como mínimo.
Sí. Claro, claro.
No la facilita reducción... que la gente que pueda hacerse autónomo.
Efectivamente, en el momento en que se pueda producir una reducción de ese impuesto sobre el trabajo, debería incrementar la contratación, debería incrementarse el número de autónomos, etcétera, etcétera. Yo creo que es lo primero que habría que rebajar desde el punto de vista fiscal.
Gonzalo, como siempre, muchas gracias. Si queréis seguir todo lo que Gonzalo pues cuenta en su Twitter, escribe en su Twitter, @ggbengoechea. Y Gonzalo Gómez es profesor de ICADE y además de economista y un divulgador excelente, porque lo entendemos todo. Y eso es bueno cuando habla un economista. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, buena semana.
Adiós,
gracias.
Adiós,
Sara.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Colabora Cadena COPE.
Bueno, vostès preguntaran, i ara què toca? Doncs mira, ara toca allò de que se'ns faci la boca aigua, perquè arriba el moment de parlar amb el nostre gastrònom de capçalera, que és Miquel Sen, i que, si no el coneixeu, té un web que es diu Gastronomia Alternativa, i que també té el Twitter, Gastronomia Alternativa A, com dos As.
Com dos As finals.
I els diumenges escriu al periòdico de Catalunya Plana Sencera, que això, escolta'm, és un luxe, Miquel?
Sóc un gastrònom luxós.
Home, s'ha de dir, s'ha de dir. Escolta'm.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Digue'm a mi com és este bodorrio entre les anguiles i les croquetes.
Això et refereixes a l'article d'aquest diumenge passat.
Sí.
És una conseqüència de pensar en coses que són, com sembla, que molt trivials, molt, molt evidents, però que moltes vegades pues, n'hi apareixen a la cuina. Una croqueta ben feta és una meravella, i les anguiles les hem deixada ja per la banda de l'Albufera, de Valenciana, i pel delta de l'Ebro, com si no tinguessin presència importantíssima al receptari. Són amb dues coses boníssimes. Ara mateix que estem parlant una mica abans de l'aperitiu, una bona croqueta de pernil o de gallina, i em direu.
Que bo. Bueno, escolta'm, això és el que vas escriure, vas parlar de les anguiles i de les croquetes, però el Pepe m'ha dit, diu, Montse, avui parlarem amb Miquel Sen...
De los cocineros rebeldes.
I digo que també los hay malos, claro, en la cocina, sí, però sí, que se ponen de mal rotllo o que cocinen fatal?
No, que va, és que de fet l'article aquest al començament del concepte, el primer concepte d'uns cuiners, concretament d'un cuiner de belga, flamenc, de la banda de la part de Flandes, que ha enviat unes cartes públiques a les guies més importants dient que els crítics el deixin tranquil, que ell vol fer el que li agrada fer i que si el que millor li surt és un pollastre, sense més, pues que no li diguin que ha de fer un pollastre amb 400 cosetes més per estar a la moda, per estar al gust de la crítica, perquè li donin una puntuació més elevada, més positiva, més elevada.
Pues
ell
bé,
vol
no?
fer el seu pollastre, les seves croquetes, i recollir aquest concepte al que vulgui fer pollastres i vulgui fer croquetes, molt bé, i els que la vulguin complicar, perquè els hi va bé, perquè és el seu paladar, pues, també millor, no?
Clar, però està bé, que ara és per la cuina.
Donar llibertat als cuiners, i que aquí estic llançant pedres una mica sobre la meva taulada, que el crític no acabi, o les grans revistes, o els grans grups mediàtics, no acabin imposant criteris gastronòmics.
Però, Miquel, hi ha molts cuiners tan valents com aquest belga, com aquest flamenc, que s'enfronti a una guia com la guia Michelin?
Molt pocs. Ara, si el que trobes, molts cuiners, i sobretot a casa nostra, que fan la seva cuina amb estrella o sense. No es deixen impressionar per el que... Oh, és que ha vingut el crític i em dirà que si no troba en un plat que estic passat de rosca, que no estic a la moda. Molts cuiners que passen absolutament d'això, fan cuines excel·lents, i aleshores el crític el que té que fer és ressenyar-les, i si no t'acaba d'agradar perquè té un puntet que d'alguna tècnica que no és del teu gust, li dius a ell particularment, però no tens que utilitzar aquesta situació per crucificar-lo com si fos un enemic públic, no?
És que jo sempre he dit que això de les estrelles Michelin i tot això està molt bé, però a l'hora de la veritat, quasi bé ningú de nosaltres estaria contra els closdeus de les mans, les persones que poden anar a aquest tipus de restaurant per dir que són els millors del món.
Home, això és una petita compraria que és publicitada amb recursos de determinades cases, no entrem en detalls, que paguen i poden fer, evidentment. Si ara jo dic el programa de la Pepe Collado i Montse es traslladen a Berlín a un restaurant difícil. Sí. Aquí queda gent molt important. I com tu dius, pues fem-li un homenatge al Borja Sierra de Gran Gelé.
Per exemple, Miquel, gràcies, una abraçada. Adéu. Gastronomiaalternativa.com, aquí trobareu Miquel Sen. Demà estem aquí. Gràcies. Adéu.
Las dos, la una en Canarias.